sap qui és Indiana Jones, però sabeu qui és Maria José Noain Maura? Us donem la benvinguda a les Veus d'Espàcia amb la Gina, la Mireia i la Maria. Com esteu, noies?
Bueno, bé.
Molt bé.
Amb ganes de tornar.
Sí, ho trobava a faltar,
més de 3 setmanes i a l'estudi. Perquè el darrer va ser el del 8M.
A la fàbrica, sí.
I aquí ja feia dies que no veníem.
Correcte. Bueno, què m'expliqueu?
Mira, jo tinc 3 coses a dir. Una, que és que ara mateix, mentre estem gravant això, per la gent que ho estigueu escoltant ja fa uns dies, però acaba de sortir un altre dels meus vídeos resums de les meves lectures a Instagram i a YouTube. Així que us recomano que aneu a xafardejar el meu Instagram i us el mireu, ¿vale? Que ho faig perquè m'agrada, però si hi ha gent que ho mira, doncs millor. L'altra cosa és que vosaltres ja us heu mig explicat, però ara de cop i volta estic a 3 clubs de lectura diferents. Llegeixo moltes coses que hauria de tenir fresques el dia que arribi el club de lectura per comentar-les no sé què, no sé quantos, i com que això no passarà perquè se m'acumulen les lectures i llegeixo molt i després se'm mig obliden, m'he fet una llibreta dels clubs de lectura. Llavors, cada cop que llegeixo, apunto els pensaments que he tingut llegint allò. Hi ha llibres que va capítol per capítol, el que estic fent ara, que és el proper del Club de Lectura d'Espàcia, sí que em va molt bé fer-ho capítol per capítol, clar, perquè són molt separats, molt independents, però altres simplement, pues, jo què sé, em llegeixo 4 capítols del tirón i apunto. Ai, pues això no sé què. Tampoc apunto moltíssim, però també m'està servint com per processar la lectura. Okay. I després, quan agafo la llibreta aquesta, puc mirar quins punts són els que més s'han repetit i tal, i llavors, com que les notacions aquestes em van molt bé perquè quan arribi aquest club de lectura, encara que faci dies que m'he llegit el llibre,
clar,
llegiré el que vaig apuntar i em tornarà a venir tot. I m'està semblant també un exercici molt divertit a fer.
Jo en els nostres sí que ho faig perquè sempre tinc la llibreta del club de lectura, però només en els nostres. La resta no arribo tant.
Clar, ho he fet per tots. Clar. També m'he fet un índex al principi, a la primera pàgina, per poder trobar cada llibre.
Molt bé, molt bé.
Estic estructurant.
Es fa bé.
Sí, exacte. I m'està semblant prou curiós. I l'altra cosa és que he començat a veure una sèrie nova, nova per mi, no és nova en la societat, que és Eufòria. Que jo no l'havia vist en su momento, que crec que era, no sé, el 2019 o alguna cosa així.
Sí, crec que és abans de la Covid.
Sí. La vaig començar a veure en su momento, però crec que vaig durar 2 capítols, perquè és una sèrie molt intensa. I jo tampoc estava en un dels millors moments de la meva vida en aquell entonces, i... I ara que l'he tornat a veure, entenc perfectament que no la pogués veure el 2019, perquè, mare meva, li vaig dir l'altre dia a l'Àlex que m'està enganxant i que vull saber el que passa i vull saber com avança la història, però que és com que no acabo de gaudir veient els capítols perquè és molt intensa, molt dura i tothom està molt malament en aquella sèrie. I, evidentment, es droguen molt... Bueno, que... No, la protagonista, la seva addicció també és supercaot... Bueno, i és una sensació estranya. Perquè és això, estàs veient el capítol pensant no ho estic passant del tot bé, però igualment segueixes veient la sèrie. És raro.
Jo el que vull explicar és similar per les sensacions que ho estaves dient. He començat a escoltar El cielo de la selva.
Ok. El tinc pendent, eh? No facis spoilers, perquè el llegiré.
Només et dic que porto la meitat en 3 dies, són 8 hores 30, i he de parar.
Vale.
Vull saber el que passa, però és... O sigui, és la primera vegada que escolto horror fantàstic, perquè és horror. Però s'ajunta amb realisme. Realisme de zones rurals de Mèxic. Amb una perspectiva de gènere molt dura. Molt dura. I tot junt s'està fent complicat. Avui estava pensant, vale, acaba aquest capítol i paro. I he deixat que acabés el capítol... per no haver d'enganxar-me en aquest capítol quan decidís tornar, perquè he pensat, este ja està, que passi,
sí,
i ja passarà. És a dir, m'està agradant molt, o sigui, tant com per escoltar més de 4 hores en 3 dies, vull dir, m'està agradant molt, però no acostuma a necessitar parar, i aquí necessito parar. Molt interessant, però molt dur a nivell de vocabulari.
Amb la premissa del llibre...
Sí, que és veritat. La premissa és que la selva demanda niños i niñas.
Sí.
Ah, vale.
Clar. I he estat buscant informació i és curiós perquè El cielo de la selva és perquè és una reserva natural a Mèxic que els núvols estan tan baixos que li diuen la reserva del cielo. Estan tan baixos, vale, que la selva té com núvols i llavors li diuen així i realment doncs està situat en aquesta zona rural. I clar, molts moltes problemàtiques d'aquestes zones barrejades amb la selva i l'horror de la selva.
És que ara que dius intensito. Això, em recorda La serpiente de Xelmeca, que crec que algun cop n'he parlat, que és un documental curtet que vam veure a la universitat. I hi ha un moment quan estan a punt d'entrar a la selva, i que això no recordo si surt en el curt, perquè és un curt de 10 minuts, o ho va explicar la directora, perquè va venir i li vam poder parlar amb ella, però que això, que tu... Quasi que li has de demanar permís a la selva.
Doncs sí, és en aquest sentit, sí. O és un personatge més, la selva.
Sí, i que si li demana... O sigui, si tu tractes amb respecte, doncs en principi sí. No haurà de passar res.
El que passa és que jo m'esperava que la selva fos dolenta, entre cometes, no? Perquè demanda, bueno, dolenta, o que té les seves exigències, però que certs personatges també siguin dolents, aquí és on m'està costant. Aquí és on aquest horror m'està costant una mica. Tot i que, torno a dir, està molt bé, i en audiollibre, a més, vocabulari, saps, així, mexicà, m'està agradant molt i m'està molt ben interpretat.
Que guai.
Però està sent intens.
El narrador o narradora del llibre... És mexicà, sí. O sigui, té accent mexicà, sí. Encara millor.
Sí, no faré la meva interpretació, que l'he estat fent a la meva parella, però...
En la intimitat, vaja.
Sí, en la intimitat, sí. Però molt bé, perquè a més hi ha molts insults i molta cosa així,
vale,
barri bajera. I per això, bueno, això.
Ah, doncs mira, potser faré el que faig a vegades de combinar audiollibre i lectura en paper.
Aquest, el que estic fent ara és, en audiollibre faig el que no m'agafaria en paper. Uh-huh. Sortir de la meva zona de confort. Uh-huh. En paper tot és ciència-ficció o fantasia, doncs surto de la meva zona de confort. Llavors, en el meu cas, és això, sortir. Uh-huh. Perquè vaig començar un de ciència-ficció i vaig pensar, no, aquest t'agradaria llegir-lo. Uh-huh. Però sí, en el teu cas, que fa les dues coses, aquest
sí,
jo
més, aquest ja el tinc en paper des de fa temps, l'estantaria esperant-me, així que...
Ah, no sabia que el tenies. Ah,
sí,
okay.
Sí, el vaig comprar al Malapesta potser fa un parell d'anys ja, però encara no m'he atrevit a llegir-lo per això, perquè la premissa ja dius, uf, serà un llibre dur.
Doncs...
I mai li trobo el moment, però crec que s'acosta, Últimament em crida.
Està bé, perquè així he pensat, sé que la Gina el volia llegir, sí. A veure si l'animo a llegir.
Pues
si
mira, segurament.
Sí, que bé.
Un petonet a Malapesta des d'aquí, per lo que sé.
I tant.
Jo, ara que dèiem això de les llibretes, bueno, tu, Gina, que mencionaves això, jo tinc ara una llibreta que porto sempre a sobre, dues, de fet, una per dibuixar i l'altra per escriure, i és perquè vaig veure un vídeo d'una noia que es dedica a fer journals,
sí.
Que us l'he passat a les
sí,
dues
ens el vas
i
enviar.
I la veritat és que em va molt bé. Perquè apunto des de coses que haig de fer a pensaments que allò que dius m'apunto ara tal i com que vaig amb tren també sovint bastanta estona pues, també,
sí.
També
jo de fet això també ho faig i ho faig amb una llibreta que em vas regalar tu per una mica invisible, així petitona de plantes
sí
pues la tenia allà que encara no l'havia estrenat sí. I és la meva llibreta que va sempre amb mi al bolso
pues jo tinc el mateix format
pues jo me la vaig comprar després de veure el vídeo però és massa petita
no.
És com que l'omplo massa ràpid i no em serveix
yeah.
No em serveix
yeah. I jo és que me mare ja no sé si algun cop tu Gina potser sí no sé si tu miressis algun cop però ella escriu postals
sí.
I fa una lletra minúscula
però minúscula
però minúscula
però jo m'he comprat un punta fina
sí, sí.
Saps? Per poder fer-ho però que
però
és massa
una
petit
però això és una cosa no sé, que o et surt o no et surt,
sí, sí.
I jo tinc aquesta habilitat també, no tan petit com ma mare, perquè és exagerat, però sí.
Jo aquí m'estic esforçant, o sigui, sé que estic fent la lletra molt petita, però és que és molt petita.
Massa
m'he
petita.
Passat de petita.
Pues jo també, això que avui us comentava abans d'entrar, que he anat al Museu Marès a Barcelona, que és molt barat, per lo que és, amb el carnet de la biblioteca, 2,50 €.
Apa!
I l'entrada et serveix durant 6 mesos per tornar-hi.
Uh-huh. Però bueno...
Però hi ha altres museus que normalment, o catedrals o així, que et serveix durant un mes, però aquests són 6 mesos, tipus mig any, o sigui, que fantàstic.
Hòstia, ja ves.
Que quan entregui TFM puc tornar-hi a anar, perquè encara arribarà.
Pues sí.
I és molt xulo perquè és un museu molt gran, que té moltes coses, i les tres primeres plantes sí que són pues, el que t'imagines un museu, no? Pues, parets d'un color llis i pues, les coses amb les seves carteles i el seu espai i tal, però després hi ha... Perquè això era la casa del senyor Frederic Marès. No em vull equivocar, però jo juraria que sí. I les dues últimes plantes, la quarta i la cinquena, són com de la seva col·lecció particular i hi ha tantes coses. O sigui, hi havia una sala femenina, plena de abanicos, però plena de abanicos us vull dir que potser hi havia 500 abanicos. Llavors també hi havia arracades, penjolls, jo què sé.
Hòstia, estic veient aquí una foto de la web i tela,
Sí.
Sí, moltes coses.
I quina és la temàtica?
coses. La temàtica és la col·lecció d'aquest senyor.
Okay.
Que era un senyor que col·leccionava molt fort.
Sí, era artista també, bueno, tota una història. Però té coses molt importants, com per exemple, ara estan fent el Manac, que vaig anar-hi ahir, l'exposició del mestre de Cabestany, que és el que va fer la portalada de Sant Pere de Rodes, que està fet amb marbre, marbre reutilitzat, de Carrara, de fet, però que van treure de Tarragona, segurament. I al Museu Marès tenen dos de les peces més importants, que avui quan hi he anat doncs ja han fet una impressió en gran, en plan, aquest d'això ja està en Manac. Però ja et dic, tenen de tot, des de exvots, o sigui, com ofrenes a déus ibers, superxulo, que tinc fotos, després us ensenyo també, ja us he dit com tenen 50 cristos, potser, de totes les mides, de tot, de totes les èpoques, de tot. No sé, cosa romana també tenen, vull dir, és espectacular. Però jo et dic, la planta de dalt de la seva col·lecció és que amb la meva amiga Jora que hem anat, hi ha hagut un moment que marxem.
No podem més.
Perquè estem aquí, l'agòbio
és... Per si tenen 6 mesos.
Sí, perquè saben que... De fet, quan anàvem a marxar, el noi ens ha dit, hi ha una altra planta dalt, i hem dit, ja, però...
Ja hi tornarem.
Ja vindrem, que no podem més. I la planta dalt eren joguines i instruments.
Uau!
Vull dir, bueno, ja vindrem un altre dia.
Jo vinc amb tu, Maria.
Sí, no, però us el recomano molt perquè... Ja et dic, és molt gran. Sí que és això, una mica... pot arribar a ser una mica massa, si intentes parar-te tot. Jo crec que l'ideal és dir...
No, però està bé, sàpiga que tens 6 mesos, dius, bueno, pues avui vaig amb més calma, vinc un altre, em paro aquí, està bé.
A més, està al costat de la catedral de Barcelona i no es veu gaire bé. O sigui, si no t'hi fixes, no veus que està allà. I és molt xulo, la veritat. És que us el recomano molt des d'aquí. Ja et dic, baratet, vull dir que fantàstic. Així que ja està. No sé si teniu alguna altra cosa.
No, anem al tema d'avui, que també donarà per molt.
Sí, som-hi, doncs.
Avui tenim un episodi que a mi personalment em té molt il·lusionada, jo crec que a vosaltres també, però parlem d'arqueologia i història de l'art en perspectiva feminista. Si em coneixeu una mica, sabeu que l'antiguitat és un dels meus temes, diem col·lectiu Espàcia també per alguna cosa, i també hem de deixar clar que de formació jo no sóc arqueòloga ni historiadora, sinó que és més aviat una obsessió d'aquelles coses que llegeixes per plaer i acabes caient en un forat sense fons.
De les tres, la Maria, com ja sabeu si sou oients habituals, és la que ve amb més credencials. És la nostra historiadora de l'art. Per tant, la que avui té també més autoritat per parlar de la part artística. Et sents important, Maria?
Estava pensant que quan vam començar no m'havia tret encara la carrera i ara...
Uau!
Sí.
Evidentment, la Mireia i jo anem més a la nostra, des de la curiositat i les ganes d'entendre, i crec que precisament per això aquest episodi és interessant, perquè parlem d'uns temes que sovint queden tancats en àmbits acadèmics molt específics i nosaltres els volem treure d'allà, fer-los accessibles, fer-nos les preguntes que potser una experta donaria per superades, però que la majoria de la gent mai ningú li ha explicat.
I avui, com gairebé sempre en el nostre podcast, hi ha molt de com és possible que no ho sabés.
També hauria de ser.
Tinc, totalment.
Està una mica fònic el timbre aquest.
Sí, pobre, no, serà que el fem servir bastant entre nosaltres i altres. Hi ha molta ràbia, una mica d'al·lucinació i alguna cosa que em sembla profundament important. La idea que el relat que ens han explicat sobre el passat no és neutral. Això també ho hem dit moltes vegades.
Sí.
Que qui fa les preguntes determina les respostes que troba i que durant molt de temps les persones que feien les preguntes no eren dones i, per tant, les dones gairebé no apareixien en les respostes.
Avui parlarem de descobriments arqueològics que han fet canviar la mirada de la societat o d'altres que s'ha hagut de repensar des d'una perspectiva feminista per poder trencar amb aquesta visió de misogínia i patriarcal que ens acompanya des de fa segles en totes les descobertes que s'han fet. Però, a més, per tenir... Avui tenim una coseta especial i és que tenim una entrevista a una convidada molt interessant. Ens ho vam passar molt bé entrevistant-la i esperem que us sigui també interessant com a nosaltres. A més, un format diferent, no la podem tenir aquí per la distància, però després us ho explicarem. I com no podia ser d'una altra manera, acabem amb algunes recomanacions.
Faré un petit incís de que en un univers altern jo també tindria credencials en aquest episodi perquè quan estava decidint quina carrera fer, abans d'entrar a disseny, vaig anar a les portes obertes d'arqueologia perquè sempre he volgut ser arqueòloga, bueno, sempre, d'ho típic de petita, no sé què, però em va donar el que de... I si faig arqueologia? Després vaig dir, fes igual, fes disseny. Però vaig estar allà a la UAP, així, escoltant el profe, explicant com funcionava. Però bueno.
I abans de seguir, que volia dir una cosa en el nostre repàs, és que avui he vist una notícia que a Florida han prohibit l'assignatura de sociologia a les universitats com a introducció, perquè parla de desigualtats, de raça, clar, i llavors em sento com què està passant, però a la vegada com molt orgullosa, saps? De pertànyer a aquesta disciplina
clar.
Que fa la por a l'extrema
no?
dreta.
Sí. Totalment.
Doncs ara ja.
Ara sí, comencem. Avui amb l'arqueologia entrem en territori que no és del cap de les tres de formació, quasi, però no, però que ens sembla absolutament fascinant i necessari. El que farem és que compartirem amb vosaltres coses que hem après i que ens han fet pensar, hòstia, per què ningú m'havia dit això abans?
I la primera pregunta que volem llançar és aquesta. Quan pensem en arqueologia, qui imaginem excavant? I qui imaginem sent excavada? Perquè durant molt de temps les dues respostes han estat homes. Homes que excaven i homes que protagonitzen la història que es troba sota terra.
Pensem en les pintures rupestres. Per exemple, Altamira i el Castillo a Cantàbria, les que a França i la Cova de les Mans a Argentina. Quan ens l'expliquen o quan ens l'han explicat a l'escola, la imatge mental és sempre la mateixa. Un home a la llum d'una torxa i pintant bisons. El gran caçador que documenta les seves aventures. Però l'any 2013, un investigador anomenat Dean Snow... Snow és bastardo.
Sí.
Conovir, no.
You know nothing, Dean Snow.
Doncs, aquest Dean Snow va fer una cosa molt senzilla i molt revolucionària. Va analitzar les empremtes de les mans que apareixien en diverses coves prehistòriques. Perquè moltes d'aquestes coves no n'hi ha només pintures d'animals, hi ha mans. Mans en negatiu, mans en positiu, mans humanes, estampades a la pedra de fa entre 20.000 a 40.000 anys.
Quasi nada.
Quasi nada.
I la proporció dels dits, la mida de les mans, suggeria que la majoria eren dones.
Vaya, vaya.
Ara bé, ojo, perquè aquí hem de ser honestes. Això és un debat obert. Hi ha investigadors que ho qüestionen, que diuen que la metodologia no és prou sòlida. I ho puc entendre. Però el que sí que és indiscutible és la pregunta que ens fa. Per quin motiu hem assumit que durant tant de temps que eren homes? Ningú havia estudiat, senzillament s'havia donat per fet. I aquí hi ha un patró que repeteix una i una i una altra vegada en arqueologia. El viatge no sempre està en la troballa, sinó en la pregunta que fas quan la trobes.
I un exemple molt clar és que durant dècades, quan s'obria una tomba prehistòrica o de l'edat de ferro, hi havia armes, s'assumia automàticament que era un guerrer. Un home i punt.
Clar, i no? Ja està.
És que, per què? L'any 2017, la investigació de la Universitat d'Estocolm va analitzar l'ADN d'una tomba vikinga del segle X a Birka, a Suècia, i la tomba era considerada un exemple paradigmàtic d'un guerrer viking d'èlit. Tenia espasa, escuts, cavalls, peces d'escacs que suggerien capacitat estratègica. S'havia estudiat més d'un segle com a referència. Quan es va analitzar l'ADN, era una dona.
Però bueno, quina sorpresa.
Però bueno.
I la reacció de part de la comunitat científica va ser fascinant, i no en el bon sentit. Alguns investigadors van intentar trobar explicacions alternatives. Potser els ossos estaven barrejats, claro. Potser era un enterrament simbòlic, claro, també. Potser, senzillament, era una carrera. I ningú havia pensat a preguntar-ho.
La qüestió és treure-li el poder. Sí. Treure-li que és una guerrera. O sigui, quan posem moltes vegades l'ADN, ningú ho discuteix. Però quan utilitzem l'ADN com no ens interessa, llavors aquí...
Aquí tenim problemes.
Un altre exemple que és fascinant és el de les Venus paleolítiques. Segur que les heu vist. Són figuretes femenines de pedra o os d'entre 25.000 a 40.000 anys d'antiguitat que apareixen per tota Europa. La Venus de Willendorf és la més famosa. Sempre s'ha interpretat igual. Ideals de bellesa masculins, són símbols de fertilitat o fetitxes, que vam llegir al llibre del Miquel Herrán, que quan no sabia res, fertilitat, ja està.
Sí.
Objectes fets per homes, pensats en clau masculina. Però hi ha investigadors que han proposat una altra hipòtesi. I si les feien les pròpies dones? I si eren autorrepresentació, la manera com una dona es veia a si mateixa mirant el seu propi cos cap avall, sense mirall?
Sí, perquè fixeu-vos que quan mires el teu cos des de dalt, la perspectiva és exactament aquesta. El pit i el ventre grans, prominents, i les cames que s'aprimen cap avall. La proporció de moltes d'aquestes figures encaixa perfectament amb aquesta teoria. No sabem si és cert, potser mai ho sabrem, però la pregunta en si mateixa ja és reveladora. Per quin motiu no ens l'havien fet abans?
I aquí hi ha la idea central que volem deixar-vos. Que les dones no apareguin als relats arqueològics tradicionals no vol dir que no hi fossin. Vol dir que no s'ha buscat o que quan s'ha trobat l'evidència s'ha interpretat amb uns ulls que no la sabien veure. L'arqueologia no és neutral. Qui excava, qui financia la recerca, qui publica els resultats i, sobretot, qui fa les preguntes, tot això importa. I durant molt de temps, totes aquestes persones eren majoritàriament homes, formats en una tradició que donava per fet certes coses.
La bona notícia és que això està canviant. Hi ha cada cop més arqueòlogues, més revisió de troballes antigues amb noves metodologies i, sobretot, més consciència que les preguntes que no es fan també expliquen coses. Així que la propera vegada que visiteu un museu i vegeu una peça prehistòrica, us convidem a fer-vos una pregunta molt senzilla. Qui va decidir com s'explica això? I amb quins ulls ho va mirar?
Uh-huh. Anem ara a un altre jaciment que crec que poca gent coneix. Bueno, jo crec que tots els que estem mencionant són poc coneguts pel que dèiem, perquè l'arqueologia és com molt acadèmica i el que volem fer aquí és donar a conèixer una mica que nosaltres tampoc ho coneixíem.
Sí,
anem a dir
sí, que,
no és la, no,
sí,
que no és nosaltres la nostra especialitat.
Nosaltres fem recerca per fer això.
I si ens equivoquem, com sempre, estem totalment obertes al debat i a que ens corregiu.
Exacte.
Aquest jaciment...
té un nom molt estrany.
Chataloyuk. És un jaciment neolític situat a l'actual Turquia que va estar habitat entre els 7.500 i els 5.700 abans de Crist, aproximadament. Estem parlant de fa 7.000 a 9.000 anys. Va ser descobert als anys 50 i ha estat excavat durant dècades. I el que ha anat apareixent és una comunitat humana de 5.000 a 8.000 habitants, són moltíssims per aquella època, que vivien en cases de totxo, sense carrers, on s'entrava pels terrats.
Però bueno.
Una mena de bloc de pisos horitzontal, antic i sorprenent. Però el que ens interessa avui és que l'anàlisi més recent ha revelat sobre el que ha revelat sobre la vida de les dones i els homes d'aquella comunitat. Durant molt de temps, i seguint el patró que ja coneixíem, s'havia assumit una divisió dels rols clara. Els homes caçaven i feien les tasques importants, entre cometes, les dones s'ocupaven de l'espai domèstic. Però quan els investigadors van analitzar els ossos de les persones enterrades a Chataloyuk, van trobar una cosa interessant. Els patrons de desgastat físic d'homes i dones eren molt similars. Això vol dir que les tasques que feien, les feines que realitzaven cada dia, eren comparables en esforç i en tipus. No hi havia una divisió tan marcada com s'havia imaginat.
Mm-hmm. I les tombes a Chataloyuk, ho he dit bé?
Sí.
Homes i dones s'enterraven de manera similar, sovint dins de casa, sota el terra. Que curiós, no? En plan, estàs pel menjador i allà sota tens enterrada la iaia.
És bastant típic, eh? O sigui, en cultures així més...
Sí, sí, però se'm fa curiós pensar-ho.
Sí.
Sense grans diferències en els objectes que els acompanyaven. Ara bé, ningú diu que Chataloyuk fos una utopia igualitària ni un matriarcat. Això seria caure en el mateix error de simplificar. Però sí que sembla que era una societat on la jerarquia de gènere no era tan marcada com en períodes posteriors, i sobretot com el que nosaltres hem donat per fet que sempre havia estat així. I això és important, perquè un dels arguments que es fa servir per resistir al feminisme és precisament aquest. És que les dones sempre han estat en un segon pla. És natural, és com ha estat sempre. Chataloyuk ens diu que no, que hi ha hagut societats humanes complexes on això funcionava d'una altra manera. La desigualtat no és inevitable, no és natural. És una construcció, i l'arqueologia, quan es fa amb les preguntes adequades, ens ajuda a veure-ho.
Correcte. Volia mencionar Miquel, Puto Miquel,
sí.
Però m'he oblidat per què. Si em surt després ja us ho explico. Bueno, passem a la part una miqueta més de història de l'art.
Vinga. Maria, di-lo tu i jo.
Sí, dic-ho lo mío. Us vinc a parlar d'un text que a història de l'art es tracta bastant. Jo l'he fet a la universitat en com a mínim un parell d'assignatures, que és un article de la Linda Nochlin, o, bueno, un essay.
Un paper.
Un assaig.
Un article.
Bueno, en fi, idiomes, querida.
Sí. És un article acadèmic.
Exacte, un article acadèmic. Que, de fet, ahir al Manac el vaig veure amb llibre.
Ah,
i vaig estar puntet de comprar-me'l.
Ai.
El vaig dir, prou. Doncs,
Linda... Sort que algú té, perdó, autor, com bueno, es digui, perquè...
Bueno. Bueno. Sí, a veces. Perquè sí, tela. Anyway, la Linda Nochlin, el 1971, va escriure un article que es deia ¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres? O ¿Why have there been no great women artists? El 1971, eh? O sigui, tinguem en compte important.
Sí, sí, que no va ser ahir.
Com dirien Carles Portes, això serà important més endavant. Un assaig on es qüestiona la mateixa pregunta que es fa i on s'examinen els obstacles institucionals que eviten que les dones poguessin, de fet, les dues coses, tenir èxit en el món de les arts. O de manera més directa, per què no hi ha hagut grans dones artistes? Nogrin ens diu ja al principi que és una enganyifa dels de dalt. Ho diu així, en català, imagineu-vos. Que la pregunta ja està mal formulada i dissenyada pel fracàs d'aquelles que volguessin contestar-la. És a dir, el que estàvem dient fa un moment amb el tema de l'arqueologia. El primer instint seria fer una exhausta investigació d'aquelles dones artistes de les quals sí se'ns té sí en tenim constància, bàsicament, com Rosa Bonheur o Artemisa Gentileschi, que Artemisa sí que la tenim controlada.
Sí.
Però l'únic que faríem amb aquesta tasca pròpia de la disciplina de història de l'art, que és necessària i important també, és deixar de banda el quid de la qüestió. Quines premisses i prejudicis es troben sota aquesta mateixa pregunta? L'altra cosa que es va fer, sobretot en època de Nocklin, és a dir, el feminisme dintre de l'acadèmia, no? Intentant revisar tot això, va ser intentar demostrar que hi havia un art femení. Clar, ara sí, fem això, però potser en el seu moment ningú s'ho havia plantejat. Que tenia les seves pròpies característiques. Però això seria molt ridícul. Seria dir que hi ha una essència de feminitat que uneix l'obra de Rosa Bonheur, Bert Morisot, Georgia O'Keeffe, Angelica Kaufman, Susan Baladon, Helen Frankenthaler i Artemisa Gentileschi. Que si no són aquests noms, fantàstic, perquè podeu anar a buscar-les, perquè són jefes totes. Vale? Però perquè per fer un símil seria el mateix que dir que hi ha una essència de feminitat que uneix a l'obra de Virginia Woolf, Sylvia Plath, Susan Sontag, Maria de França, Jane Austen, Sappho i Emily Bronte. És ridícul.
Sí, Nocklin ens demana que ens adonem que és un problema estructural. Una societat que ens ha educat des de fa segles per ser menys, per no aconseguir arribar al geni, al que els homes poden accedir sense massa dificultat. Perquè tot és un constructe. Fa més de 50 anys que Nocklin va escriure això, que sembla senzill i sembla evident, però evidentment encara ens queda moltíssim per fer. Us recomano molt l'article, jo no l'he llegit, però el llegiré.
Us el recomano.
Us el recomano perquè la Maria el recomana, que és molt curt i es pot trobar online fàcilment.
Correcte. És a dir, també, aquí com per fer una petita anotació, que crec que això ja n'hem parlat, però el concepte de geni ja és un error. Vull dir, ja és una cosa que separa moltíssim a les persones. Belles arts i arts menors també és un esforç.
I justifica moltes coses,
sí,
també.
Sí, clar, era un geni.
Clar, és que era un geni.
No vull dir el nom de qui estic pensant.
Sí,
no?
Jo crec que les tres hem pensat el mateix.
Sí, no, però vull dir, des de Miquel Àngel, per exemple, o de Vinci, no? Vull dir, se'ls atribueix això i es fa una mica perquè algú va dir este no sirve, i van posar aquest. Però és un estatus al qual les dones no han pogut accedir mai, i no per falta de qualitat ni de feina tan sols, perquè hi ha moltes dones que van viure d'això realment. Però bueno, que són moltíssimes capes, però que és l'article és molt interessant, ja us dic, encara que no estigueu molt versades en història de l'art, s'entén molt bé, i això us el recomano. Vale, passem a un altre cas. Parlem d'una dona que és un exemple perfecte de tot això que hem estat parlant. Digueu-me, qui va fer el primer autorretrat de la història? Perquè fa un moment parlàvem de les Venus i que es retrataven, potser, com es veien elles mateixes, no? Però, si us heu quedat en blanc, perquè jo m'hagués passat el mateix, o us ha vingut al cap un pintor del Renaixement, que també podria ser, Durero, Van Eyck, noms masculins del segle XV o segle XVI. Però resulta que hi ha una candidata, molt anterior.
Sorpresa!
Es diu Iaia, de Cícico. És que em costa molt llegir una I majúscula.
Sí, no penso que és una L.
Crec que posa Laia, i és Iaia.
Però és Iaia.
Doncs Iaia de Cícico, quin bon nom, ja, que va viure al segle I abans de Crist, això, fa més de 2.000 anys, que coneixem gràcies a Plini el Vell, un beso a Plini des d'aquí també, sí. Un escriptor romà que a la seva obra Història Natural va dedicar un capítol a pintores i artistes. I allà, enmig, menciona aquesta dona de manera clara, Iaia de Cícico, que va viure a Roma, que mai es va casar, això és una característica bastant recurrent,
sí.
I que pintava tan ràpidament i amb tanta habilitat que superava els pintors més reconeguts del moment, i que entre les seves obres hi havia un retrat de si mateixa fet amb l'ajuda d'un mirall.
Molt lista, la iaia.
Molt lista.
I aquí ve la part que ens fa una ràbia tremenda. No conservem cap de les seves obres. Tampoc em sorprèn, són molt de temps, però hi ha d'altres que no han estat conservades. La d'ella, no. No en queda res. Sabem que va existir perquè Plini la menciona, que això ja passa moltes vegades, que homes que escriuen sobre dones, i llavors això sí que s'ha mantingut. És que no sabem si hi havia dones que escrivien de dones, perquè el que s'ha conservat són els homes.
Per lo que sea.
Per lo que sea. Llavors, gràcies al fet de que Plini la menciona, ella sobreviu en el temps, però les seves pintures no. I Plini no menciona només a Iaia, En aquest mateix capítol apareixen 5 pintores més. En total, 6 artistes documentades per un autor romà del segle I abans de Crist, que gairebé ningú coneix. Les seves obres no s'han conservat, però els seus noms sí. Timarete, que va pintar una Diana al temps de Fes, Irene, que va retratar una noia a Eleusis, Calipso, coneguda per retratar un ancià i un ballarí, Aristarete, que va pintar un Esculapi, i Olímpies, de qui Plini diu molt poc, només que va tenir un deixeble.
Ah, bueno.
Ok.
Era suficientment important com per tenir un deixeble.
Exacte.
Llavors, 6 dones, 6 noms, cap obra conservada i fins fa ben poc cap lloc en el relat oficial de la història de l'art.
Penseu-hi, si el primer autorretrat documentat de la història potser el va fer una dona fa 2.000 anys i això no forma part del relat que ens han explicat, quantes altres iaies hi ha enterrades? Sona malament aquesta frase.
Ai, sí.
Però quantes dones com la iaia de Sisi... Com era Sisi? Sísico. Sísico. Quantes dones com la iaia de Sísico hi ha enterrades en textos que no hem llegit o en obres que no hem conservat perquè no hem considerat que valia la pena?
Sí, i bueno, això em fa pensar en Eduana, que també n'hem parlat
sí,
aquí,
que també ho he pensat,
la primera autora que firma, la primera persona que firma amb el seu nom i és una dona.
Sí.
També m'ha fet pensar en Safo, que també l'hem mencionat fa un moment, els seus textos conservats parcialment també. I ara que dèiem que fa, bueno, segle primer, després de Crist, em sembla que hem dit, o abans de Crist, és igual, al voltant de Crist, però l'obra de Plató, de quan és? És més antiga.
Sí.
I la conservem.
Sí.
I així podríem dir uns quants homes més.
I no ens oblidem que Aspàsia també la coneixem perquè altres homes van parlar sobre ella. No hi ha res escrit i se suposa que molts dels discursos que va fer pel seu marit Pericles, Pericles en català, es va fer ella, però clar, només sabem el que ens han deixat els homes.
Clar, llavors...
Per això penses.
Sí, sí.
Ha de ser, o sigui, va ser molt important. Perquè... És tan xungo que els homes escrivissin sobre tu sent dona en aquella època que havies de destacar molt.
Sí, la veritat.
Sí, com vam parlar amb la Maria José.
Ara anem.
Que això, que sí, que hi ha una... Bueno, jo personalment, sense posar-me el barret de conspiranoica, ni molt menys, però sí que crec que hi ha un moment on hi ha un... O bé un descuit total per lo que són obres, ja siguin literàries, artístiques o qualsevol altre tipus de dones, i es diu, bueno, si això es perd no passa res. O en el moment, per exemple, que es copien llibres, sobretot a l'alta mitjana, o bueno, aquest moment sí. Després de l'imperi romà, que es comencen a copiar, aquestes obres no es copien i es perden?
Sí, jo crec que és una decisió deliberada, de la mateixa manera que... Certes religions tampoc s'ha conservat. Crec que és una decisió deliberada.
Sí, jo diria això. Després de la caiguda de l'imperi romà, més o menys al 400, el Renaixement, que és quan es fa la divisió de belles arts i arts menors, i al segle XIX, la il·lustració, que és el gran mal de la nostra societat, evidentment va tenir coses bones, però crec que allà hi va haver també un esborrament bastant conscient de tot el que tenia a veure amb dones autores.
Clar. Això no sé per què m'ha fet pensar... Semblarà que no té res a veure, però té res a veure. El llibre de... Bueno, la saga de Mistborn de Brandon Sanderson, que recentment m'he llegit el segon llibre, hi ha un personatge que és un guardador. Que els guardadores en aquest univers són una gent que a través d'uns poders molt lore, que ara no us explicaré, es dediquen a recopilar tot el coneixement del món i a guardar-los en les seves mentes, que són coses metàl·liques com aranells, arracades, no sé què, i coses així... per no perdre tot aquest coneixement. I a vegades llegint aquest tio que de cop i volta treu de sus mentes una religió mega antiga, penso, hòstia, ojalà los guardadores aquests mágicos existissin...
La qüestió és què guardes? Qui decideix què guarden aquesta?
Ho guarden tot, ells ho guarden tot.
Per això dic, però en un món com el nostre...
No, clar.
Clar, aquí està
qui decideix qui guarda què? Perquè al final en les recerques passa el mateix, és el que hem dit abans. Quines preguntes es fan? Qui financia... que es facin aquestes preguntes. El primer que em van dir quan vaig començar a sociologia és cap investigació serà objectiva, perquè per fer una investigació t'has de fer una pregunta, i en el moment que decideixes quina pregunta fas ja estàs posant tot el teu la teva opinió només fent la pregunta. Per tant, qui ens deixa fer aquestes preguntes? Perquè certes preguntes no es poden fer encara d'ara. Pensem directament en la salut, que és un tema que afecta tant, i encara hi ha certs temes que no es poden preguntar quan hi ha una perspectiva de gènere.
Sí. I a sobre, si es conserva poca cosa de dones, intencionadament o no, que això seria una altra discussió, un podcast sencer podríem fer això. Si després, per error, o sigui, per defecte, tot el que és anònim li posem masculí,
exacte, exacte,
com unes mans en una paret,
mm-hmm,
doncs aquí tenim un problema, perquè sortiran molt poques dones que hagin fet coses.
Sí.
No? Vull dir, és aquest el problema, jo crec.
O, en el cas, en el darrer capítol encara no m'havia acabat La ciutat de les dames, ara mm-hmm, ja l'he acabat, puc dir des del meu parer, hi han tres figures que es presenten, la razón, la justícia i la derechura. Si us llegiu les dues primeres, ja, des del meu punt de vista, ja haureu acabat. Si teniu ganes d'escoltar sobre santes i màrtires i com les... No, no, però és a nivell de detall de quin mal els feien.
Mm-hmm.
O sigui, bastant detall, coses que deies, Cristina, potser que le cortaran los pechos y saliera leche no era tan interessant com... clar, clar, exacte, mm-hmm, vale? És aquest nivell. Mm-hmm. Llavors, sort que és la part més curta, però... No et cal per tota la resta, vale, però allà ho deixo. La qüestió és que hi ha certes històries, especialment romanes i gregues, que és una versió que, no dic que no sóc experta, òbviament, però no havia escoltat aquestes versions. Jo penso, quina informació tenia aquesta dona en el 1400 que no tenim ara? Quines versions tenia d'aquestes històries? Perquè són històries que, per exemple, Ovidi, que es té com a un dels grans escriptors de l'època romana, com és un abusador sexual.
Mm-hmm.
I això no ho havia vist a cap lloc. I ella t'ho explica. I després, com un llibre del 1400 amb aquesta importància i una autora d'aquesta importància, no ha arribat a cap lloc.
No.
O sigui, ara, encara d'ara, fora d'aquests cercles, t'haurem de dir no. La ciutat de les dames de Cristina Pizán. Què? No, és que és del 1400?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
I bueno, és totalment actual, menys la part d'aquesta.
Sí, jo no m'he llegit el llibre, que quedi constància, però que el tinc pendent. I entenc el que dius de la part dels martiris, de les dones i tal, però hi ha una correlació, i això és una cosa que a mi m'agradaria molt escriure i investigar, entre la figura de la dona a la religió cristiana, amb la Verge Maria com a capdalt, perquè la Verge Maria, recordeu que és perfecta, mm-hmm, vale? No només ella té un fill sent verge, sinó que els seus pares també la tenen a ella sense pecat, mm-hmm, vale? Vull dir que ja ve de... Ja és. I com, per exemple, aquí a Espanya hi ha molta devoció mariana, és a dir, molta devoció a Maria, i tothom es troba una verge por ahí, la verge de Montserrat, la verge de no sé què, bueno, no us diré les mil verges que ja sabeu que hi ha, que totes són la mateixa, recordem. Com més devoció hi ha a la Verge Maria, més malament es tracta les dones normals. Mm-hmm. Perquè penseu-hi, si el cànon, o sigui, si el llindar de dona perfecta és la Verge Maria,
sí,
les altres no tenim res
a parar. O el llindar és una dona que es deixa castigar a nivell mm-hmm físic i moral per totes les bandes, que és el que eren totes aquestes santes,
clar, clar, però
i tot ho van fer per evangelitzar, que ho diu mm-hmm al final.
Sí.
En aquest cas, cada història acaba i aconseguiran no sé quantos adeptos.
Claro.
Sí, acaba al final.
Wow.
Sí, sí, aquest és el nivell. Mm-hmm. Però igualment, o sigui, ja ens estem anant, però no passa res. Quan abans de la República Romana hi havia una monarquia.
Mm-hmm.
I quan va començar és la història de Lucrecia, mm-hmm, que la van violar,
mm-hmm,
i llavors el que va fer és suïcidar-se per dir, ja no soy pura.
Claro.
Me suïcido, i a partir d'aquí va haver-hi com realment un cop d'estat i va acabar la monarquia i va començar la República. I ella era la... O sigui, la icona de perfecció pel món romà, Lucrecia, perquè s'havia suïcidat perquè l'havien mancillat.
Uh-huh.
O sigui,
sí, sí,
ja
sí, sí,
venim des d'aquest punt de vista, però totalment d'acord,
sí,
que si aquest és el on hem d'arribar, a les verges...
Que no arribaríem mai, tampoc.
No.
Clar, i a més, totes les dones que martiritzen, totes no m'atreviria a dir, però la majoria de santes, és això, elles es deixen... El relat sempre és el mateix, vale? Elles van per la vida i o intenten casar-se amb elles i elles no volen, o uh-huh, va predicant la paraula de Crist i a l'emperador de turno no li agrada.
Sí.
El
seu pare, la majoria dels seus pares.
El seu promès, és igual,
sí,
sempre són
sí, senyor. Vale? En aquesta història, els seus pares...
Exacte.
Bueno.
Llavors, sempre les enganxen, sempre les martiritzen, a elles els és igual, perquè elles
sí
tenen a Déu al cor,
sí,
vale?
Perquè ja estan salvades.
Moltes vegades els martiris ni tan sols les afecten,
uh-huh,
i la majoria de vegades les han d'acabar decapitant.
No, no, aquí li tallen llengües i continuen parlant.
Ah, claro, però bueno...
Que, també ja dic que això passa el mateix amb els homes, eh? Vull dir,
ja, entenc.
Aquesta sí, però manera de relatar...
A mi em va sobtar, per exemple, la fixació amb tallar els pits.
Sí.
Sí, això ho havia sentit jo també molts cops,
És que és molt interessant. És que,
ja farem un capítol sobre
sí, sí,
això.
Sí, sí, sí.
Anem a l'altra part del capítol, que és la part interessant
sí
d'avui, home.
Perdó. Bueno, quin misteri, aquesta música.
Sí, sí.
doncs això, passem al segon bloc, que és l'entrevista que vam fer amb Los Viajes d'Espacia. Tenim una entrevista amb una convidada molt especial avui. Es diu María José Noain Maura, espero haver-ho dit bé, María José, des d'aquí, i és historiadora i arqueòloga del País Basc, amb més de 25 anys d'experiència en el sector cultural. Ha excavat a llocs tan emblemàtics com Pompeia.
Que fort!
Ha estat durant 13 anys responsable d'activitats i comunicació al Museu Romà o Oyasso d'Irun, perdoneu. Mira que us ha tocat a vosaltres lo difícil.
Sí, sí, anava a dir.
I ha comissariat exposicions, publicat articles al National Geographic Història i ha escrit biografies novel·lades de figures com Líbia, Drusila
eh?
I Joël de França per la col·lecció Mujeres Poderoses de RBA.
Però que ens ha portat avui a parlar amb ella és el seu projecte de Los Viajes d'Espacia.
Ah!
Sí, Espacia. Com nosaltres.
Que fort!
És un projecte de divulgació històrica, art i arqueologia que inclou cursos, viatges culturals, un blog, molta divulgació a xarxes i el seu tip llibre publicat aquest 2025, que per qui esteu veient en vídeo és aquest Tochico. Les mujeres en la història de l'arte, on recorre segles d'art per posar llum sobre totes aquelles artistes que van existir, van crear, van lluitar i que la història oficial va decidir no recordar. Alguns dels cursos que podeu trobar al seu projecte són, per exemple, mitologia, arte i arqueologia. Arqueologia de l'Amèrica precolombina, les mujeres en la història de l'arte o grandes museus del món.
Ja us avancem que la conversa va donar molt de sí, així que anirem fent pauses per comentar el que ens va semblar més interessant de cada pregunta. Fer un petit apunt també que aquesta entrevista la vam fer ja fa uns dies, la vam gravar, perquè per tema d'horaris tampoc coincidíem per fer-la aquí en directe, i també per una raó de distància, perquè com ja hem dit, ella està al País Basc. Així que, bueno, per començar l'entrevista li vam plantejar la següent pregunta. Evidentment la vam fer en castellà, així que aquí serà una mica bilingüe aquest episodi. Li vam dir: dices que de pequeña viste En busca del arca perdida y decidiste ser arqueóloga. ¿Cuándo aparecieron las primeras fricciones entre esta fantasía cinematográfica y la realidad de ser mujer en el mundo de la arqueología? Escoltem la seva resposta.
Diría que las fricciones fueron más entre la versión de Indiana Jones y la profesionalización del trabajo de arqueóloga sin más, no necesariamente como mujer. Hay que pensar, y esto seguro que lo sabéis igual de bien que yo, que todo lo que tiene que ver con cultura y patrimonio, afortunadamente es un mundo bastante feminizado. Hay mayoría, por lo menos en mi experiencia, de mujeres, tanto en los espacios universitarios y académicos, como en el mundo profesional, o como también, por ejemplo, las mujeres que vienen a mi curso con una presencia mayoritaria, ¿no? Entonces, no fue tanto el descalabro entre qué me cuenta la versión romántica idealizada de Indiana Jones y cómo me posiciono yo como mujer arqueóloga profesional, sino directamente como arqueóloga, punto. Porque es verdad, bueno, eso lo sabemos todos, que Indiana Jones es una fantasía desatada que encima cuida bastante poco el patrimonio, es casi más un buscador de tesoros que cualquier otra cosa. Pero como eso lo sabía ya incluso antes de estudiar la carrera, pues bueno, yo creo que entre todo el mundo de la arqueología profesional todos tenemos un poco esa idealización de Indiana, sabiendo que es un chascarrillo y poco más, una inspiración de cómic y que desde el primer momento no va a tener absolutamente nada que ver con el trabajo de campo y con la investigación en arqueología.
Em fa gràcia el que cuida poc el patrimoni. M'imagino tots els arqueòlegs mirant la pel·li en plan: no, què estàs fent?
Clar, sí, en realitat sí. Hi ha molta destrucció.
Sí. Jo, de fet, l'altre dia jo mirava una sèrie, que no té res a veure amb això, però hi ha un moment que han de tirar un bust al terra per
no!
cridar l'atenció d'algú, i jo... Doncs
pues els arqueòlegs així, mirant Indiana Jones.
Com ja hem dit abans, quan us hem explicat qui és, ha treballat en diferents àmbits com excavacions i museus fins a arribar a l'actualitat, que crea contingut a xarxes, imparteix cursos i publica llibres. Ens preguntàvem si aquest canvi ha estat una evolució natural.
No. Bueno, he dado a propósito un no muy radical para enfatizar un poco la respuesta, pero sí y no. A ver, yo trabajaba en el museo con un contrato indefinido, me sentía plenamente identificada con los contenidos del trabajo. Para una arqueóloga, poder trabajar en un museo arqueológico a 5 kilómetros de mi casa era un auténtico sueño y la verdad es que yo durante muchísimos años pensé que me iba a jubilar ahí. Pero luego, por cuestiones más casi personales que profesionales, vi la necesidad de cambiar de aires y a eso me refería con ese no tan radical de que no fue una evolución natural, sino que la evolución natural hubiera sido la contraria, quedarme tranquilamente en el museo disfrutando de un trabajo que no es que se hubiera vuelto rutinario, pero que ya dominaba, pero al mismo tiempo me permitía desarrollar mi vocación. Entonces, siempre lo cuento, pero es que fue bastante impactante. Dejé voluntariamente mi trabajo en el museo el día que cumplía 48 años y como había sido yo la que se iba sin finiquito, sin derecho a paro y sin saber qué iba a hacer con mi vida. Entonces, ahí eso de natural tuvo poquísimo. Fue muy complicado reinventarme a mí misma. Afortunadamente, parte de mi trabajo en el museo era precisamente la labor formativa, con lo cual ya contaba también con un grupo de alumnos y alumnas que llevaban mucho tiempo trabajando conmigo y eso me permitió por lo menos tener la base para arrancar con la parte de los cursos. Y luego a partir de ahí, cuando ya me vi en la necesidad de ser autónoma y buscarme la vida, es cuando curiosamente sí se produjo esa evolución natural. Para empezar, porque más allá de los cursos, empecé a recibir propuestas y llamadas de gente que me había conocido por el trabajo anterior. Oye, Maríajo, que sabemos que estás por tu cuenta, pues estamos organizando una exposición y nos interesaría una comisaria. Distintos proyectos de investigación y de divulgación, subvenciones públicas, que eso sí que fue llegando de una manera inesperada, bastante natural. Y lo que sí ha sido totalmente natural y bastante sorpresivo para mí misma ha sido ver cómo he ido poco a poco pasando más de la arqueología hacia la historia del arte. Pues siempre digo que soy arqueóloga de corazón y que lo seré toda la vida, y muchos de mis cursos y de los trabajos siguen siendo plenamente arqueológicos, pero luego de una manera natural, también a través de los cursos y otros proyectos que me han ido llegando, de repente vi que la historia del arte cogía más presencia. Como yo soy licenciada en historia por el plan antiguo, dábamos mucho arte. Ahora estoy terminando historia del arte en la UNED para tener esta otra especialización y carrera. En teoría lo consigo este año, pero ya veremos si es verdad. Tengo la ambición y el deseo de a estas alturas intentar meterme con el tema de la tesis doctoral. Lo haría en arte en vez de en arqueología. Y a veces me miro a mí misma y es como, pero qué pena, ¿no? Que te estás alejando relativamente de la arqueología, pero si tú desde aquel Indiana Jones, siendo una niña, lo tenías tan claro, pero por otro lado pienso, pues no sé, este miércoles pasado estaba dando una clase de dadaísmo, y yo pues estoy súper a gusto hablando de las vanguardias artísticas, ¿por qué me voy a sentir mal por un poco ese abandono de la arqueología? Y eso, esa sí que ha sido la parte natural en la que me he visto metiéndome en otras disciplinas y otros puntos de vista con los que no hubiera contado hace 10 años o 20.
Si un día fem un podcast amb aquesta dona, ja podem anar reservant 4 hores, eh?
Juro. Sí, sí,
Entre
sí,
ella,
perquè això
entre
no és
ella i
dolenta,
nosaltres,
però se'ns va acabar la
seria
trucada.
fantàstic, eh? Li hem de dir, Maria José, si algun dia vens per Barcelona, sisplau, visita Castellar del
Estaria
Vallès.
molt bé. Bueno, és que només una tarda xerrant amb ella, així
Sí,
d'esto,
sí,
ja, ja
sí.
estaria.
Sí,
Me'n
sí.
resulta molt interessant, però crec que és bastant, o sigui, que ho trobo molt natural, arqueologia i història de l'art
Sí,
conjuntament, perquè és
sí,
que
sí.
arqueologia moltes vegades
Sí.
desenterres art.
Sí, hi ha una mica de beef, potser, entre
Ja. Sí, ja piqué.
arqueòlegs. Sí,
Sí.
perquè per les interpretacions que es fan de les coses, perquè les arqueòlogues normalment és en plan, no, això servia per això en aquest moment i pum, no hi ha
Clar.
interpretació, i en canvi, historiadors de l'art sempre és en plan, bueno, però
Clar.
clar, potser és això.
Però ja passa amb arqueologia i història, perquè,
Sí.
per exemple, un historiador em va comentar fa poc que arqueologia és història, que no és una disciplina pròpia, per dir-ho així,
Això està feo,
tot i en sentit
eh?
desenterrar, que hi ha altres
Sí.
d'esto, però que al final està desenterrant història. Llavors, la interpretació que li dones és amb la disciplina d'història.
Bueno,
Però
sí, ho
a qui
podries veure al
deixa?
revés.
No, perquè història
Bueno,
només
ja.
necessites aquesta part d'arqueologia.
No, però
Depèn de
sí.
quin període només tens l'arqueologia.
Exacte,
Exacte,
exacte.
exacte. Sí,
Correcte.
va conjuntament. I molt interessant també aquesta part de... Ara se m'ha oblidat una mica.
No passa res.
Primer, de l'esperit que té de seguir estudiant, de seguir millorant,
Sí.
del fet de com trasbalsa la vida en una edat que potser ja et penses que ja ho tens tot solucionat, i pensava que aquesta és l'actitud, no ho
Sí,
sé, ja
sí.
estava escoltant i pensava, no, no, és que aquesta...
Sí. I superguai si es posa a fer un doctorat l'any que ve, perquè acabaríem alhora.
Ja ves! Que
Que
divertit, us podríem
divertit.
ajudar mútuament.
Sí.
Molt bé, doncs una altra cosa que ens va cridar l'atenció és que,
Evidentment.
evidentment, els nostres projectes tinguin el mateix nom, Espàcia. I ha sigut un dels motius pel qual hem connectat. Nosaltres ja sabem que és una declaració d'intencions, però també volíem saber quin era el seu raonament per escollir aquest nom al projecte.
Es una declaración de intenciones y que a mí además me hizo muchísima ilusión cuando os descubrí. O sea, fue ese flechazo antes de saber nada de vuestro trabajo y vosotras del mío, de hemos escogido las dos el nombre de Aspasia, ya poco más hay que decir, ¿no? De esa declaración de intenciones. La historia es bastante curiosa, anecdótica, pero nace de una propuesta que me hicieron para hacer una intervención diaria durante un verano en una radio y yo tenía que hacer recomendaciones culturales de todo tipo. Eso trascendía la arqueología, podía recomendar un libro, una película, una ciudad o un museo. Y yo propuse ir hilando de tal manera que si hoy estaba en esta ciudad, pues en el siguiente programa visitaba ese museo, pero luego hablaba de un pintor o de una pintora de ese museo. Y en ese sentido lo decidí llamar Los Viajes, por seguir un poco este discurso. Y pensé, ¿quién es el mayor viajero de la antigüedad? Pues Odiseo. Y dije, bueno, pues le voy a usar el nombre latino, que es el más conocido, y le propuse al locutor, ¿qué te parece si mi espacio se llama Los Viajes de Ulises? Y lo conté en casa y mi hermano me dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué estás todo el día con el feminismo y con la perspectiva de género? ¿Y vas a grabar una especie de podcast o intervención radiofónica y le vas a poner el nombre de un señoro? Tienes que escoger alguna mujer de la antigüedad, pero fijaos qué curioso que Tino tuvo que venir mi hermano para hacerme ver esto. Y entonces dije, como el nombre de los viajes ya estaba decidido, pues nombres de mujeres en la antigüedad, pues si me quería ir a Grecia, básicamente, o a Aspasia o Safo, tampoco había mucho más. Que por cierto, no sé si os pasa, pero en mi caso muchísimas veces la confunden con Hipatia. Como además es más conocida, os pasa con la película Ágora, y es como, bueno, sí, la podemos considerar de herencia griega, pero es una cronología totalmente distinta y yo quería ceñirme a una época más antigua y fue como Aspasia. Y luego dije, pues como además era de Mileto y acabó instalándose en Atenas, pues ya tengo un poco la excusa de los viajes, que comercialmente es un nombre espantoso porque todo el mundo se piensa que soy una agencia de viajes. Y entonces esa declaración de intenciones vino gracias a la mirada de mi hermano y fue claramente simplemente para decir, cualquier cosa que yo haga, proponga y genere contenido va a incorporar la perspectiva de género y en gran mayoría se va a centrar en la época antigua, ya hable de Egipto, Próximo Oriente, Grecia o Roma o la prehistoria. Vamos a buscar un nombre referencial y escoger una mujer en la que probablemente haya sido la sociedad más misógina de toda la historia de la humanidad, porque mirad que Grecia es brillante y culturalmente es una referencia que yo adoro, pero en el sentido patriarcal más radical que nos podamos imaginar, y fue precisamente escoger a Aspasia, esa mujer del siglo V antes de Cristo, de la que tenemos muy poca información, pero que sabemos que fue importante en una sociedad en la que era complicadísimo que una mujer tuviera relevancia, como homenaje a esa perspectiva feminista aplicada a la historia de la antigüedad.
Què bé parla aquesta dona? La podria escoltar durant hores, tio.
Ja ho direm després, però recomano fortament el seu Instagram perquè fa aquests vídeos de manera... I jo crec que queda bastant clar perquè hem connectat a molts nivells.
Sí. És, em sembla irònic que fos el seu germà.
Sí, però bueno.
Sí, que és divertit, no, però...
També fan coses, a vegades, els homes.
No, i això demostra també com a vegades tenim tan instaurades nosaltres, els homes coneguts, sí, que ni pensem, saps?
Exacte.
En donar-li aquesta altra mirada. Mm-hmm. Mm-hmm.
També volíem saber la seva opinió, tot i que ja ens imaginem la resposta, sobre si creu que la divulgació és un acte feminista o si simplement ho veu com la seva feina.
Considero que és un acte feminista. O incluso, fijaos, aunque ya sabemos que lo que nos interesa es el feminismo, abriría un poquito más la mirada y diría es un acto político, que es un tema con el que parece que hay muchísima fricción, porque en cuanto das una opinión que tiene que ver con una cuestión política actual, social o económica, te acusan de, pero eso es un posicionamiento político, ¿y qué es la vida sino un posicionamiento político, no?, en todo lo que hacemos. Yo hay veces incluso que en las redes sociales cuelgo opiniones que no tienen nada que ver con mi trabajo, que son de carácter político, en muchos casos feministas y hay veces que ni siquiera, y dudo mucho, ¿no?, de hasta qué punto tengo que mezclar las cosas, pero en mi caso Los Viajes de Aspasia es un proyecto muy personal y yo no puedo presentarme en la vida sin ese mínimo compromiso político y social y por supuesto feminista. Que a ver, que no parezca, no quiero que parezca que me estoy tirando el rollo, porque luego en mi día a día yo tampoco soy una persona comprometida con causas y que realmente haga acciones, pero por lo menos en mi pequeña medida de lo que puedo ofrecer profesionalmente a través de la divulgación o de mi presencia en redes, claro que es un posicionamiento feminista y de compromiso. Y además en el caso de las humanidades y de las ciencias sociales, y esto lo he sentido desde que empecé hace 1000 años a estudiar primero de historia en la facultad. Las ciencias sociales tienen todavía mayor compromiso, o sea, creo que estamos muy vinculadas a la cultura y que la base de nuestra sociedad está en la educación y en la cultura y que como tal, trabajemos en lo que trabajemos, siempre tenemos que cuidar esa perspectiva de compromiso social, político y en este caso feminista.
Ja està.
És que sí.
Sí.
Bueno, una mica el que deies tu també de la sociologia, no? Vull dir,
Sí.
quan parla de les humanitats
Sí, exacte.
com a quelcom polític.
Però i pensava que moltes vegades nosaltres intentem sempre i ho diem que fem les nostres activitats, el nostre podcast a través de la cultura, però que això no treu que tot el que fem sigui polític.
No, no, evidentment. Evidentment.
En aquesta divulgació, perdoneu, que ara estava pensant a quina pregunta ens tocava, en aquesta divulgació que ella fa, sovint també recomana llibres. És més, ens va dir que era que té com el... Si ho mireu al seu... El seu feed d'Instagram, doncs, està com molt ordenat, que
Sí.
això a mi mentalment m'agrada molt.
Sí, a mi també.
Llavors, li van preguntar que si veu una responsabilitat especial en recomanar lectures o perquè té una comunitat que es refia del seu criteri.
Pues no la siento y me doy cuenta de que mi respuesta no es la adecuada. Siento una responsabilidad abrumadora cuando comparto contenidos de historia, de arte y de arqueología. Pero no la siento cuando comparto libros, porque claro, las personas que me siguen no lo saben, pero esto forma parte simplemente de una estructura que tengo en mi muro de Instagram, de que es recomendar algo o comentar algo de arte, una exposición, una experiencia personal, algo de trabajo, una convocatoria de un curso, de algo que voy a hacer y un libro. Y lo introduje sobre todo por darle un poco ese aspecto más personal y más emocional que estábamos comentando, que convive con lo profesional. Lo introduje también porque como lectora yo sigo bastantes cuentas de bookstagrammers, que es un nombre que odio, pero así se define. Y vi que también me abría el nicho de que me pudiera seguir otro perfil de persona interesada solamente en la literatura, más que en temas de arte y de arqueología. Y me embarqué un poco por ahí, pero cuando yo hago esas recomendaciones en el libro tengo un chip totalmente distinto. Y a raíz de vuestra pregunta me doy cuenta de que puede ser un error, porque de la misma manera que a alguien le puede interesar que yo recomiende ir a ver, pues no sé, la exposición de Maruja Mayo, por ejemplo, ¿por qué no les va a interesar que yo recomiende una novela? Pero esa parte la hago mucho más como, pues no sé, algo personal y desde luego en ningún momento tengo la sensación de que tengo esa responsabilidad a la hora de recomendar libros, pero a raíz de esta conversación me voy a poner el chip.
Nosaltres li vam dir que jo crec que la gent que la segueix ja sap que aquestes lectures tenen la seva perspectiva incorporada. Per tant,
Exacte.
perspectiva de gènere, desigualtat, ja la tenen. I fa un petit, una petita explicació, recomanació. Llavors, jo crec que ella no ho veu una responsabilitat, però jo crec que la responsabilitat està implícita perquè qui la segueix ja sap per què la segueix.
Exacte.
Totalment.
I perquè el seu Instagram ja va ple d'altres continguts on veus perfectament
Exacte. Clar.
quin
Bueno, no,
tipus
no.
de coses compartirà i recomanarà ella.
No sé si ho vaig dir, però una de les idees quan vam fer l'episodi sobre les festes majors va ser
Sí.
també gràcies a ella, perquè va publicar la història, i no diré d'on, d'un lloc del País Basc, on no podien
Ah.
participar les dones, i llavors ella també feia un recolzament públic en aquest compte, i va ser
Clar.
on també vam treure la idea de reivindicar festes on encara s'estaven reproduint aquestes desigualtats.
Clar, que potser encara que no ho faci d'una manera conscient de pensar molt en les recomanacions que fa i de més, és això, si tu tens uns valors i ja fas tot amb aquesta perspectiva i amb aquesta intencionalitat, raro seria que de cop recomanés
Clar.
a Arturo Pérez Reverte,
Exacte.
per
Clar.
exemple,
És que...
o Juan del Val, seria
És que
raro.
qualsevol cosa que nosaltres fem ens passaria el mateix. És que és
Sí.
igual, sigui el que
Sí.
sigui. Sigui a
Clar.
nivell personal, a nivell de podcast, professional, sempre ja tenim aquesta perspectiva. I a
Sens
ella li
dubte.
passa el mateix.
Que a vegades podem pecar i posar un
Sempre.
llibre de Club de Lectura que llavors sigui fluixet, que ens ha passat alguna
Ens ha
vegada. Sí.
passat, però bueno,
Una vegada.
després en tot cas en parlem i expliquem. Sí.
Exacte.
Saps que
No,
no
però és que
simplement
també,
diem,
clar.
llegim aquest llibre i ja està, sinó que després el poses en context i dius, bueno, doncs potser no ens ha agradat tant, o no sé què,
I que
que
també
també
som
està bé.
conscients que o hem recomanat sèries, hem recomanat pel·lícules dient, ei, teniu en compte això, això i això. Vull dir que, és sí, que sí. També tenim les nostres contradiccions, com hem dit moltes vegades.
Sí, crec que això, a més, ho representem molt bé en el capítol de separar l'obra i l'artista.
Sí, sí.
Perquè ja he tingut un parell de persones que m'han dit, ah, jo crec que... un beso des d'aquí també, si te'n recordes qui ets. Jo no separo... O sigui, jo sí separo l'obra de l'artista i li vaig dir, mira, escolta't el nostre podcast i llavors m'ho expliques. A veure,
i què jo pensava que crec que a vegades em vaig confondre de si separo o no separo. O sigui, va arribar un moment... O sigui, ja. Saps? Perquè a vegades penso, sí, separar, perquè també quan separo ho veig, però no, la realitat és no separar.
No separar, i... Bueno, perquè bueno, crec que tampoc és una cosa...
complicant.
Sí, sí, però no és una cosa monolítica que no es pugui moure, no, 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 no dependrà dels crec casos i no. De tot. Però bueno, com parlàvem abans, el 1971, la buena de Linda Nochlin va preguntar per què no hi ha hagut grans dones artistes i si la Maria José hagués actualitzat aquesta pregunta pel 2026, com ho faria? Pues això li vam preguntar.
La reformularia diciendo ¿por qué parece que no ha habido mujeres artistas?
Escuet, directe, res més a afegir. Crec que queda molt clar també amb tot el que hem estat dient
sí,
abans.
Exacte. Sí.
Evidentment, treballant en el seu llibre, aquest que us hem ensenyat, que us ensenya la Mireia ara mateix, de les mujeres en la història de l'arte, s'ha trobat amb moltes figures poc conegudes. Li vam demanar que ens digués una, de moltes, segurament, que li fes pensar com pot ser que no la conegui ningú.
Muchísimas, pero como tenía que escoger una, voy a escoger a Gunta Stoltz, que no sé si lo pronuncio bien, para recoger esa idea de la invisibilización de las mujeres que en este caso se aplica en distintas perspectivas. Primero, a Gunta Stoltz yo creo que no la conoce prácticamente nadie todavía hoy en día, a pesar de todas las revisiones que se están haciendo, entre otras cosas porque era una artista que trabajaba en lo textil. Entonces... aquí se aplica una doble invisibilización o una triple, que es, como os decía, el motivo por el que la he escogido. La invisibilización por ser mujer artista, punto. La invisibilización por trabajar en un género, una técnica artística considerada tradicionalmente menor por ser precisamente considerada femenina, la producción textil, que exceptuando los grandes tapices de la Edad Media y la Edad Moderna que se convirtieron en un negocio lucrativo, siempre ha estado absolutamente invisibilizado todo lo que tiene que ver con el bordado y la tejeduría. Y en tercer lugar, porque fue profesora y directora del Departamento de Artes Textiles de la Bauhaus, que es esta importantísima escuela de diseño que entre sus bases se jactaba de aplicar una política igualitaria entre sus alumnas, a pesar de que esto no era así en absoluto, y siendo un símbolo de modernidad, relegaba a las mujeres a los departamentos de las disciplinas artísticas tradicionalmente consideradas de menor importancia.
Sí, i per afegir, que vam parlar després també a la conversa que vam tenir amb ella, però al Museu Marès hi ha tèxtil, al Manac també hi ha un tapís gegant, que és superxulo, que també us el recomano molt. Al Museu Episcopal de Vic també hi ha molta roba, més religiosa, però també n'hi ha molta. I també a Girona, que és el que li vaig mencionar, que em va dir que l'havia vist, que hi ha el tapís de la creació, que en realitat és un brodat, no és un tapís, però que... el va fer una dona. Per tant, això. Perdona, que el tèxtil sempre queda molt relegat. Vull dir que té molta raó.
Sí. A la Bauhaus, jo la vaig anar a visitar quan estudiava disseny, i hi ha una foto bastant mítica, que se la coneix com les mujeres de la Bauhaus, que hi ha unes quantes dones posades allà a l'escala de l'escola. I quan hi vam anar nosaltres, amb les meves companyes noies, vam recrear la foto i va ser bastant xulo. Que, bueno, era, com ja ha dit ella, eren poques i d'aquella manera. Però, bueno, nosaltres vam recrear la foto de les mujeres de la Bauhaus.
Amb un grup d'amigues es pot recrear, és que no...
Sí, sí, eren poques.
Literal.
Molt bé, i ara entrant al terreny de l'arqueologia i la prehistòria, volem tocar una mica el tema de les pintures rupestres, com s'hem mencionat abans, que sempre s'han vist des d'aquesta mirada androcèntrica. I li vam preguntar que si es pot dir que a poc estem reescrivint el relat prehistòric.
La parte del arte rupestre sí, la estamos clarísimamente reescribiendo, y no solamente eso, sino toda la mirada de la prehistoria. Hay grandes investigadoras, yo creo que la que más presencia pública tiene es Margarita Sánchez Romero, pero hay otras muchas arqueólogas. A mí, cuando yo era estudiante, me impresionaba mucho, por ejemplo, los trabajos de Almudena Hernando, que creo que sigue siendo profesora en la Complutense, y hay otras muchas más. Ellas han sido las pioneras en esa reescritura y la seguimos haciendo. En el caso del arte es evidente, cualquier recreación o reconstrucción que presente, por ejemplo, a una persona pintando el famoso techo de los polícromos de Altamira, los bisontes, por defecto va a representar y hace que haya conseguido que todo el imaginario colectivo nos representemos a un hombre ejecutando esas obras de arte. Afortunadamente ya, y además fue un hombre, un ilustrador, Arturo Asensio, hizo una reconstrucción preciosa en la que colocó a una mujer pintando esos bisontes, y no solo eso, sino con un bebé en su regazo y un niño o una niña al lado suyo, que fue simbólicamente a nivel de reconstrucción yo creo que también un punto de inflexión importantísimo, porque hay que hacer un barrido tremendo. Todo esto tiene que ver con que la prehistoria se gesta en el siglo XIX, es una ciencia muy decimonónica, en la que el patriarcado tenía todavía mayor presencia que hoy en día, y desde ahí se escribieron todos los discursos teóricos que digo que no solo se aplican en el arte, los vemos también en la típica recreación de cómo va avanzando la evolución humana con los distintos homínidos. Siempre es un individuo masculino, las recreaciones en el reparto de los roles de trabajo son tremendas, ellos siempre aparecen vinculados a la caza, todas las escenas cinegéticas están protagonizadas por hombres y ellas siempre aparecen en un segundo plano en tareas de crianza o como mucho raspando las pieles, todo lo que tiene que ver, una vez más, con lo textil. Entonces hay que radicalmente borrar esa imagen. En la prehistoria, evidentemente, no tenemos documentos para contrastar toda esta información, pero por un lado, igual de válido es pensar una cosa que otra, o sea, hay que hacer directamente un lavado de cerebro para mirarlo todo con una nueva perspectiva, pero es que encima la arqueología está demostrando que algunos de esos paradigmas, aparte de no tener sentido desde el punto de vista teórico, ni siquiera se demuestran. Y lo más célebre, por ejemplo, es una serie de estudios, de investigaciones, a partir del índice de Manning, que es una cuestión biológica que habla de la relación y la proporción entre dos dedos de la mano, no el tamaño en cifras absolutas, sino la medición relativa, permite saber si la impronta de una mano en las cuevas con arte rupestre es masculina y femenina. Y a partir de ahí, no voy a entrar en detalles, han hecho estudios que demuestran que entre un 50 y un 75% de las manos del arte paleolítico podían pertenecer a mujeres. Con lo cual, aunque yo propongo cambiar el discurso desde lo teórico, encima desde la comprobación científica, cada vez hay más demostraciones de que el discurso estaba totalmente equivocado. Y ya termino con la otra parte de la pregunta. La arqueología ha mejorado muchísimo. Empezaba diciendo que cuando yo era estudiante, hace ya muchos años, éramos presencia abrumadora de mujeres en las clases, en casi todas las excavaciones arqueológicas en las que yo he participado, unas cuantas en Cataluña, por cierto, en Banyoles, en Ampúries. La arqueología catalana para mí siempre ha sido una gran referencia. Éramos también mujeres, pero más que cambiar el acceso de las arqueólogas a los mismos niveles de responsabilidad académica y de investigación, que también, sobre todo, lo que hay que hacer es cambiar los discursos. Ahí hubo una disciplina que era la arqueología feminista, que en todos los proyectos de investigación, independientemente de la época que trate, incorpora la perspectiva de género y el análisis feminista, pero como en cualquier otro ámbito de nuestra sociedad, todavía hay un largo camino por recorrer.
Ahora recuerdo el que no lo dije antes del Miquel, del puto Miquel, sí. Miquel Arran, que és que en el llibre que vam llegir de Sodomites, Vagues i Maleantes, diu que, si no m'equivoco, que ho diu ell, l'estudi sobre les primeres, o sigui, els primers estudis sobre les cultures prehistòriques surten molt semblant en el temps, o sigui, molt a prop en el temps dels Picapedra. I com, bueno, els Picapedra, si heu vist algun cop els Picapedra, però en Pere Picapedra, suposo en català, va treballar i la Vilma es queda a casa cuidant de la, sí, de la filla, de la Pebbles. Sou. Potser també en l'imaginari popular hi va haver com un paral·lelisme entre ficció i estudis reals, sí, que funcionava molt bé per aquella època, però jo diria que són els anys 40 o 50 als Estats Units, llavors funcionen molt bé per aquest relat i com per fossilitzar aquest relat de els homes prehistòrics anaven, clar, tots a caçar i totes les dones es cuidaven dels fills i netejaven pells.
Però és el que diu, és que a més si la cultura popular i després a les recreacions als museus només veus homes en primera, o sigui, fent les tasques, com he dit abans, entre cometes, important, doncs al final és que...
Sí, sí, se't fica el cap i ja d'allà no t'ho treus.
És que la teva simbologia és molt clara.
Hem comentat també abans, quan l'hem presentat, que ha escrit biografies novel·lades de figures com Lívia Drusila, Isabel de França, per la col·lecció de Mujeres Poderoses d'RBA. I li vam dir que si hagués de fer un tercer volum per aquesta col·lecció, quina dona seria la protagonista? Jo crec que és una resposta molt fàcil d'endevinar.
A veure si adivináis la resposta. Aspàcia de Mileto! A ver, bien es verdad que el nombre de la colección, como su propio título indica, habla de mujeres que fueron reinas o que accedieron a cotas de poder, con lo cual Aspasia quedaría igual un poco forzado, pero lo que consiguió Aspasia en la Atenas de esa época es como para considerarla una mujer poderosa. Hay poquísima información, sería un reto muy complicado. Hay ya literatura, está la novela de Medem, habéis antes dado también vosotras otra referencia y hay más cosas, pero creo que bueno, que todavía se podría reescribir un poco su historia. Y la parte bonita de esa colección es que era un poco, el principio era 70% ensayo académico, como si fuera una biografía histórica, y 30% de creación literaria. O sea, la propia editorial RBA a las autoras nos lo planteaba así. A mí me daba muchísimo miedo porque escribía como historiadora y era como, pero ¿cómo voy a decir yo lo que sentía Livia o lo que sentía Isabel? Pero la colección se vendía así, cuando queda claro que hay parte novelada, no hay mayor problema. Entonces creo que sería muy bonito también intentar entrar en la mente de Aspasia y poder recrearla también desde esa mirada más literaria.
Clar, crec que aquí li vam mencionar, no sé si va ser aquí, però vam parlar-ne del llibre de la
Sí,
filòsofa, el
ho vaig
perro i la
comentar.
boda.
Sí,
No? Vull
exacte.
dir, que hi ha com una, aquesta mena d'imaginar què
Sí,
pensaria la
i quina
protagonista,
emoció
no?
fer recomanacions a una persona que li agradarà, saps? O
Sí.
sigui, no sé, que ho pot rebre
Home,
amb tanta...
seria xulíssim poder llegir una biografia així
Sí,
d'Espàcia, la veritat.
sí.
Sí. I el llibre aquest, perdó, de la filòsofa, l'altre dia el vaig veure a la biblioteca de Castellà.
Ah,
Apa,
sí.
mira. Exacte, jo també em vaig
I és...
quedar... Potser és que ens segueixen, eh?
Abans o després del nostre club de lectura?
No, el vaig veure l'altre dia.
No, ja, però
Ah,
va,
ja...
ha aparegut a la biblioteca abans o després? Perquè...
Ho podem preguntar.
Sí,
Podem anar a la
per
biblioteca i
curiositat,
preguntar.
només per curiositat, per veure si estem creant
Perdona,
precedent.
pregunta sense cap tipus d'intenció.
I també ella menciona que vam fer referència i era el llibre La maestra de Sòcrates, que va ser el llibre que va que és de Laura Mas, que va ser el llibre que va conèixer a l'Aspàsia, tot i que la protagonista és Diotima de Mantinea, que és una fictícia, se suposa, vestal, però la seva companya i qui l'acompanya és Aspàsia de Milet.
Viva Espàcia. I per acabar l'entrevista li vam demanar que ens recomanés una obra d'art, una exposició o un museu que qualsevol persona que ens escolti hauria de conèixer si vol entendre millor la història de l'art en perspectiva de gènere.
Sí, me voy a ir directamente al museo porque exposiciones temporales, pues bueno, como siempre son temporales, como su propio nombre indica, es una recomendación que depende en qué momento llegue, pues no se puede llevar a cabo, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo que decir que hay museos estatales que están haciendo claramente una apuesta por dar voz a las mujeres artistas en las exposiciones temporales. A mí me parece increíble la política que está haciendo el Thyssen en Madrid o el Guggenheim en Bilbao, que acaba de inaugurar exposición nueva. Con lo cual es muy importante seguir las exposiciones temporales de estos centros que claramente están aplicando esta política. Pero por llevarlo a un museo con colección permanente, yo creo que ahora mismo uno de los más interesantes es el Reina Sofía, que creo que también, al ser un museo de arte contemporáneo, en toda la política de compra de obra está cuidando y en su colección permanente, con lo cual se vaya cuando se vaya, siempre se van a poder ver a estas artistas. Hay obra, por ejemplo, de Ángeles Santo, de Maruja Mayo, de Rosario Velasco, de María Blanchard, algunas de las mujeres más destacadas del siglo XX español y que afortunadamente ocupan un espacio protagonista conviviendo con los artistas hombres de aquel momento, con lo cual yo creo que la visita al Reina Sofía puede ser una mirada muy interesante, que además hasta hace muy poco tiempo alojó la exposición temporal de Maruja Mayo, que fue extraordinaria.
I
A més és un museu amb nom de dona. D'una reina, però
Sí,
bueno.
però bueno.
Sí, no, es pot tenir tot, és correcte. Què hi
Sí,
farem? Exacte. Bueno, doncs això, ens ho vam passar, la veritat,
sí.
superbé parlant amb ella.
Sí. I molt bé també aquest format, saps? Que moltes vegades potser no s'hem plantejat perquè persones no poden venir aquí, però i molt bé que va ser ella que es va posar en contacte amb
Sí,
nosaltres.
això
Vull
és
dir,
espectacular.
això, no sé, precisament crec que no ens havia acudit a nosaltres fer aquest tipus d'entrevistes. Per tant, també
No.
agraeixo que ella ens ha obert la porta, perquè tenim també una idea per proposar-hi a altres persones. Per tant, agraïm també aquest contacte que ens va fer, que a nosaltres ens ha obert portes dins del nostre podcast. I, bueno, i agraïdes per
Sí, sí,
l'entrevista, pel
sí.
temps i
Moltes
per la
gràcies.
facilitat.
I també a l'Adri per aquest canvi de format, així també més entretingut. Molt bé, doncs passem al següent bloc.
Està
m'ha agradat el nom de la cançó, perquè es diu...
Oh, wey.
Clar, però jo no ho he llegit així, jo he llegit com Rick and Morty, saps? Ui. Perquè ja... Exacte.
Sí, jo també ho he llegit així, la veritat.
Però clar, realment, ara escoltant la cançó és més de... Oh.
Ui!
Ui. Però,
gràcies sí. a la música sense copyright, un cop més.
Doncs, per acabar, i com hem dit, no podia ser d'una altra manera, les veus d'Espàcia, farem algunes recomanacions ràpides sobre arqueologia i història de l'art en perspectiva de gènere. El primer que recomanarem és un llibre, que el tinc posat a la meva llibreria, sí, biblioteca de l'audiollibre des de fa molt temps, i ara m'han entrat moltes ganes de fer-ho, i l'ha recomanat la Mariajo, que és el llibre de Marga Sánchez Romero, que és Prehistòries de Mujeres. És un llibre molt accessible i directe sobre el tema, que rebat tendències sobre no només... que no només representen els homes i minimitzen l'aportació de les dones a la història. Té rigor científic, però també és molt amè. És perfecte per a no expertes. També té un segon llibre, que això no ho sabia, que és Lo que el cuerpo nos cuenta, que continua la mateixa línia. La primera línia del que explica aquest llibre és: este libro no habla de mujeres en la prehistoria. Este es un libro sobre las mujeres de hoy y cómo la historia nos ha situado en lugares secundarios.
Perfecte.
Aquesta és com la premissa. Llavors recomanem el seu compte d'Instagram, marga_sánchez_romero, perquè a més és catedràtica de prehistòria, és divulgadora, i recomanem aquest projecte que m'ha semblat superinteressant, que es diu... és un compte d'Instagram que es diu Somos Past Women. Women.
No, ho has dit perfecte, women.
Ja, però era escrit per si alguna persona...
Somos
Past Women. ja, que és d'aquesta autora i d'altres. És un projecte col·lectiu que va crear la Marga Sánchez amb l'objectiu de dotar visibilitat a les línies d'investigació de l'arqueologia i història vinculades a l'estudi de la cultura material de les dones. He vist avui, tenen un calendari que el publiquen cada primer de mes i que pengen...
Ai, mira, nosaltres també hauríem de publicar el nostre calendari.
Ah, és veritat. Bueno, és que
després ho fem.
Vale, després ho fem. I pengen, o sigui, m'ha resultat interessant perquè hi ha un petit text, però la imatge ja visibilitza aquest canvi que hem dit abans. Perquè, per exemple, el d'abril eren unes dones íberes i sobre la seva importància en els rituals. Llavors, aquest, el que dèiem de canviar les imatges que veiem.
Bueno,
evidentment també recomanarem Les mujeres en la història de l'arte de Maria José Noain Maura, perquè avisem que, bueno, si no l'esteu veient en vídeo, avisem que és un totxo de llibre, és molt gruixut, és molt dens, però també hi ha algunes fotos i algunes coses, però sembla extremadament interessant.
La Mireia ens està mirant quantes pàgines
500
té.
Pàgines.
500 pàgines.
Números rodonets, està fantàstic.
Sí, sí, sí. I evidentment, en conseqüència, també us recomanem, com hem dit ja, el seu Instagram, Los Viajes de Espàcia, i que li feu una ullada tant al seu Instagram com a la web on estan els seus cursos i tot això, i que ja ho hem dit abans, però que hi ha un blog i també hi ha un canal de YouTube i moltes coses, que la seguiu a tot arreu.
Exacte.
Obligatori.
També volem recomanar arqueòlogues.es, que és un projecte que recupera la memòria de dones pioneres en l'arqueologia espanyola de segles XIX i XX amb perfils d'investigadores que han estat silenciades historiogràficament. Què? No m'ho crec. Molt interessant per veure que el problema no és només antic, sinó que arriba fins avui, sí. Evidentment.
També recomanarem al Miquel Herrán, Lo Puto Miquel, a Instagram, a YouTube i tot, que ja vam llegir el llibre, com hem dit abans, de Sodomites, Vagues i Maleantes, a un club de lectura de l'estiu passat, lectura recomanadíssima, recomanat al seu canal. És també molt entretingut i molt divertit la manera que té d'explicar les coses, i a més ell també li afegeix molta perspectiva queer, a part de la feminista, així que també recomanadíssim.
I jo vinc a recomanar barra explicar, no sé, aquest llibre que
un altre
trobar...
totxo, gegantí.
Sí, la veritat que és un altre totxo, per qui no l'esteu veient. És un llibre que es diu Mujeres de Roma, i ara dic el subtítol. L'explico primer. El vaig trobar a Wallapop buscant llibres de la... Úrsula K. Le Guin. Llavors, vaig trobar un llibre descatalogat molt bé de preu i, com sempre, miro a veure què més tenen les persones que venen llibres per Wallapop, vaig trobar aquest. És un llibre que val 40 euros i em va costar 5.
Hòstia.
Perquè a nivell de fotografia és espectacular. Es diu Mujeres de Roma i són fotografies de... a coses de col·lecció del Museu del Louvre.
És un catàleg.
És un catàleg. I té moltes fotos amb molta qualitat, vull dir. És
molt
bastant
bé.
Espectacular a nivell de fotos. Però el subtítol es diu... El llibre es diu Mujeres de Roma, seductoras, maternales, excessives.
Excessives!
Clar, és que quan jo vaig veure el títol vaig pensar, però vamos a ver.
Però què vol dir
I després
això?
Ho mires, ho mires i dius, està tot bé, o sigui, no sé...
I per què aquest subtítol?
Mira, jo, i el subtítol jo crec que és perquè està dient com les veien. Vale? O sigui, després de llegir-me especialment una part de, del final per poder entendre, que diu... De modo que la mujer ha servido, sobre todo, como espejo de quienes han hablado de ella, y nos dice más de las ideas, deseos y obsesiones de estos que de los que la mujer, de lo que la mujer era realmente en sí misma.
Com les santes i les màrtirs.
Vale,
que
vale, vale, vale.
Exacte.
Vale,
ja, però no posis aquí.
Ja, ja, ja.
Potser
no,
hi havia altres maneres de...
Potser també
de
és una manera d'enganyar.
Sí, saps? El que dèiem de... també amb la Mariajo de canviar els títols. Exacte. Perquè no es pensin que somos woke.
Ja. Qui sap, no qui sap.
Però bueno, en realitat el recomano molt perquè és que és bastant espectacular. Hi ha una imatge de Mafrodito que ara mateix no es podrien posar en museus aquest tipus d'escultures.
No, eh?
Ara, ara, ara la trobaré.
Ara ens la trobes, sí.
Ara la trobo.
Molt bé, doncs amb aquesta recomanació passem...
Perdoneu, que l'he trobat, eh?
Ah, ah, mira.
Ostres! Ostres!
Vaya, vaya.
Vale, os la recomano, es Estatua Hermafrodito del Monte Porcio, colección de la Borghese. No es només del Louvre, aquesta la Borghese, se suposa que jo l'he vist, però no me'n recordo.
Home, vaya, pues, vaya. Jo crec que no la vas veure perquè te'n recordaries.
Ah, sí,
no?
Exacte.
Crec sí, jo crec que no la vaig veure, és que és molt maca la Borghese, però moltes coses.
Sí, ah, sí, unes quantes. Sí, sí. Bé, doncs això, amb aquesta bonica imatge, passem al següent bloc.
Que he relaxat tot pla. La Maria fa veure que es fuma un cigarro. Sí que fa d'antro, de cigarro, d'un got de whisky.
Un got de whisky a la roca.
Mira que no m'agrada, però bueno. Exemples dels nostres followers. Quines contes, revistes, llibres. Instagrams, llibres, podcasts... Ens han recomanat als nostres followers que parlin d'arqueologia o història de l'art amb perspectiva LGTBI i feminista. Evidentment, la Leire i la Laura ja ens mencionen el puto Miquel, uh-huh. Des del principi ja l'hem mencionat, estupendo. L'Edu ens diu Cas Row a YouTube. És història general per això, però imagino que, tot i ser història general, deu estar bé, si no, no ens el recomanaria l'Edu.
Correcte. L'Òscar ens recomana Belén Montilla, Blanca Aguilera. Aguilera?
Sí.
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 Aguilera?
Sí, sí.
S'ha perdut la... No, no. Blanca Aguilera, puto Miquel un altre cop, i Lídia Merenciano. La Marla i la Laura ens recomanen a l'Eugènia Tenenbaum, que sí que, a més, va fer una mica de name-dropping a la Mariajo quan parlàvem d'una cosa, no recordo ben bé què era, però que havien coincidit, crec.
Sí.
L'Emoc i Montse ens diuen... Ah, sí, que aquest, quan el vaig llegir, vaig dir...
Sí,
està mal escrit?
Sí, jo també no. Ho vaig pensar, però no.
Divulgadores de la història. Són bastant top i molt màquines, les ties, ens diuen.
Haig de dir que el nom... em fa saltar una mica una petita alarma, però les revisaré.
A mi em va... Sí, sí, al principi també, però llavors vaig dir... Ah, i ho vaig dir en veu alta i tot com per dir...
Divulgadores.
Sí, perquè queda com dissimulat també, no?
Sí, 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 sí.
Sí, si et perds una G de cop no passa, no
sí.
Passa res tampoc.
La Marta diu, a mi m'agrada molt ni Mona ni Lisa, però segur que ja la coneixeu, bueno, sí. A nivell català...
Pues jo no la
no?
coneixia.
Ah, pues mira, pues a nivell català jo crec que és bastant top en aquest, en uh-huh. aquest sentit. I la Bet diu, és un llibre que és La fantasia de la individualitat d'Almudena Hernando, diu que és el millor d'arqueologia en perspectiva de gènere del món. L'he mirat i té molt bona pinta, me l'he apuntat en llibres pendents.
Sí, jo també el vaig buscar i vaig dir, bueno, bueno, quina sí. bona recomanació, sí. Bet. I... Ah! Aquí hauríem de fer la pregunta al proper episodi, però...
Estem en un punt del col·lectiu Espàcia una mica etèreo, per tant, ja...
Que no etero.
Que no etero.
Que, per cert, avui una excompanya de feina m'ha dit com molen tus companyeres lesbianes.
Xoca, Maria!
He de dir que ella també és lesbiana.
Bueno, un saludo.
Sí, saludo. Un saludo, Alba.
Molt així bé. Que, bueno, pregunta el proper episodi, doncs pues seguiu-nos a l'Instagram.
Seguiu-nos, exacte, seguiu-nos.
Així que anem amb l'última i, per mi,
la millor secció. Com m'agrada aquesta cançó.
Sort que no aquesta no té copyright.
Menos
la
mal,
tallen, sí.
Que bé.
Díselo! La poso molt a l'Instagram, també, els stories, els posts, és que m'encanta.
És que així ja que es relaciona directament amb nosaltres, ja em sembla bé.
Hi ha la versió en francès d'aquesta cançó, que doncs la poder buscarem. Un dia
no
la
cal.
Podríem... No, és molt divertida. Sí, vale. És molt divertida. Bé, doncs,
que
comencem.
Que per cert, aquí ja la part del final és en francès.
Oh, mon dieu!
Bueno, clar, és que el Louvre.
Clar, clar.
Bueno, va.
Doncs, el Premi Espàcia. Avui el premi, evidentment, li volem donar a la Maria José Noaín Maura, tant per la seva tasca actual com a divulgadora i pel seu projecte Los Viajes d'Espàcia, que ho recomanem molt xafardejar, com ja hem dit diverses vegades, com per la seva trajectòria com a arqueòloga, treballant en museus i escrivint llibres. Gràcies, Mariajo, per la teva feina i per voler col·laborar amb nosaltres. Hem estat encantades. I també vam voler demanar-li a ella que ens digués a qui li donaria el seu Premi Espàcia.
Pues lo voy a dar también a un espacio y se lo voy a dar a una librería porque he recogido un poco la idea de las recomendaciones que haces del libro y lo que os explicaba de que, bueno, pues eso es como que es más a nivel personal que profesional. Y he pensado, qué bonito dárselo a una librería, que es tan fundamental para esas cuestiones que antes reivindicaba, ¿no? Que son la educación y la cultura. Y va a ser la librería Mujeres y Compañía, que está en Madrid, en la calle Ercilla, en el barrio Embajadores. Yo recuerdo el nombre de la librera principal, hay más mujeres allí, pero solo me sé el nombre de Miren Elordui, por si queréis citarla, porque es una librería que, como su propio nombre indica, vende libros de escritoras de todo tipo, cómic, novela gráfica, novela, ficción de todo tipo, ensayo, por supuesto, pero son también una editorial, tienen unos libros preciosos que tienen una doble portada, o sea, una portada así y la otra así, y a mitad del libro cambia. En estos libros maravillosamente editados combinan una voz de una mujer del pasado, una ilustrada del siglo XVIII o una mujer del siglo XIX, que dialoga como elección que hacen ellas como editoras con la mujer contemporánea, por eso el giro del libro que he hecho. Tienen talleres de lectura, un montón de actividades, siempre con perspectiva de género. Cierran la librería cuando hay una huelga o una manifa pro-palestina o feminista o lo que sea, aun sabiendo lo que para un negocio pequeño supone cerrar la tienda un día. Y luego yo además tengo una deuda especial con ellas, les tengo mucho cariño porque presenté allí mi libro Las mujeres en la historia del arte con Eugenia Tenenbaum, que es otra gran defensora del arte con perspectiva feminista, y fue una experiencia tan bonita y me trataron tan bien en esta librería de Mujeres y Compañía que creo que a nivel personal, pero sobre todo a nivel reivindicativo por todo lo que hacen, se merecen el Premio Espàcia.
Hem de buscar la llibreria.
Sí.
A veure si tenen en compte...
Per etiquetar-les.
Sí, exacte.
I tant.
Sí, per també... fer menció, també.
Anar-hi de visita.
També podríem anar-hi de visita. I a Bilbao,
los
també.
Los viajes d'Espàcia, fem.
Sí. Exacte.
Espàcia i los viajes d'Espàcia. Sí, sí, jo ho veig.
Molt bé. I el Premi Senyoro li donem a Nassim Nicolás Taleb.
Vinga.
Ara expliquem la història, només ara us diem que és assagista matemàtic, estadístic d'aquest ram.
Divertidíssim.
Divertidíssim.
Molt.
Sí. L'agost de 2017, a la BBC, es va publicar un curtmetratge animat educatiu sobre la vida quotidiana de la Britània romana. Sabem que és 2017, però creiem que la resposta ara seria igual o pitjor. Uh-huh. En una de les escenes apareixia una família en la qual el pare, un soldat del rang, era d'origen africà. La reacció dels sectors d'extrema dreta a les xarxes socials no es va fer esperar. Conspiracionistes com Paul Joseph Watson i Alec Jones, que si no saben qui són no passa res,
millor
però que sapigueu
vosaltres.
Que és extrema dreta, sí. Van acusar la cadena pública de reescriure la història per imposar una agenda política progressista. I en aquest context, la nostra meravellosa Mary Beard, catedràtica de clàssiques de la Universitat de Cambridge i una de les especialistes en Roma antiga més conegudes del món, va decidir intervenir públicament. Ella ja vam veure que no es calla quan
no,
hi ha aquestes
no.
coses.
No, la Mary s'hi fot allà al mig.
Exacte. I ho va fer amb solidesa, que li dona dècades d'investigació. Va defensar el dibuix animat com a força precís, va citar evidències arqueològiques i epigràfiques concretes, làpides, inscripcions, casos documentats d'individus d'origen africà o oriental en posicions de poder a Britània i va recordar que l'imperi romà s'estenia des d'Escòcia fins al Sàhara i des d'Hispània fins a Síria. Per tant, la diversitat ètnica no era una anomalia, era una conseqüència estructural d'aquell món. I ara anem en aquest senyor. La resposta d'en Nassim Nicolás Taleb, estadístic i autor del Signe Negre, és el seu llibre més conegut, va tenir un to radicalment diferent. Taleb va entrar en el debat des d'un argument estadístic en aparença legítim. Si la presència africana subsahariana a Britània romana havia estat significativa, per què no hi ha rastre en el pool genètic de la població britànica actual? Era una pregunta raonable. Uh-huh. El problema no va ser la pregunta, sinó la manera de plantejar-la. En lloc d'un intercanvi acadèmic, Taleb va optar per l'hostilitat sistemàtica. Va qualificar Beer de bullshitter, un terme que en anglès implica no tan sol que va errada, sinó deshonestetat deliberada, i va repetir l'insult en diversos missatges públics. He estat llegint l'article i es queda a gustet, l'home. Va afirmar que fabricava dades, va menysprear la seva disciplina sencera, tot suggerint que la història com a camp de coneixement era inferior a les ciències quantitatives, i en el moment potser més revelador de tot l'episodi va escriure que ell rebia més citacions acadèmiques a l'any del que ella rebia en tota la teva vida, en tota la seva vida. Una frase que no refutava cap argument, sinó que únicament pretenia humiliar la interlocutora, sí, posant sí, en qüestió sí, sí, sí. el valor de la seva trajectòria professional. I cap subratllar la simetria d'aquesta agressivitat. Taleb no va aplicar el mateix registre als altres acadèmics que va defensar posicions similars a les de Beard. Va ser ella, la dona, amb nom, amb càtedra, qui va rebre la càrrega principal dels atacs, tant de Taleb com de la multitud de seguidors que ell va mobilitzar involuntàriament, no tan involuntàriament, a les xarxes. La mateixa Beer ho va documentar al seu blog, Times Literary Supplement, com va descriure un torrent d'insults agressius, sobretot des de la meva competència històrica fins a la meva edat, figura i gènere. Paradoxalment, el debat de fons tenia solució relativament senzilla. Beer tenia raó que hi havia presència documentada d'individus d'origen africà a la Britània romana. Taleb tenia raó que presentar una família d'aquest perfil com a típica era estadísticament inexacta. Tots dos punts podien ser certs alhora. A la seva resposta llarga i elaborada, Beer fins i tot ho va admetre, cosa que fa una bona investigadora. Uh-huh. Però aquesta admissió va passar desapercebuda sota el soroll dels insults. El que va quedar al final no va ser una discussió sobre Roma, va ser una il·lustració d'un patró molt reconeixible. Una experta mundial a la seva matèria pren la paraula en un debat públic. Un home extern al camp, armat de confiança quantitativa i una audiència massiva, decideix que el seu mètode és l'únic, vàlid, i que ella, específicament ella, no mereix ser tractada com a interlocutora legítima. La història, en aquest cas, la donava en bona part la raó a Beard, però la brutalitat del debat va demostrar una vegada més que tenir raó no protegeix ningú de la violència que genera el simple fet de parlar amb autoritat quan ets una dona. O sigui, ni com a Mary Beard, saps?
Ni com a top,
sí, experta. Llavors, si no pot ser com a Mary Beard, no pot ser ningú.
Sí, això em recorda també el fet que hi ha molts homes, i això ara semblarà molt random, eh? Però hi ha molts homes que creuen que podrien aterrar un avió.
Sí.
I també sí. vaig veure que van fer una enquesta a uns quants homes, no sé quants exactament, preguntant si creien que podrien guanyar a la Serena Williams de tennis. I van dir que sí, la majoria. La Serena Williams, campiona mundial.
Quan no has entrenat tenis en té la
peu punyeta de vi. Quan jugues a pàdel els diumenges allà, cervecites con tus amigos. Va.
En fi.
Jo m'imagino a la Mary Bert en el primer moment rient-se a casa seva, en plan, mare de Déu. Me río por no llorar, en aquest sentit, però...
El que passa és que quan ho reps a la xarxa, quan ho reps a altres, se suposa que professionals que no segueixen un mètode científic a l'hora de debatre recerca, doncs ha de costar més.
Sí.
Ha de costar
sí,
més.
Sí, 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 sí.
I aquest, com hem tingut també Premi Espàcia doble, doncs també tenim Premi Senyor o doble, perquè li vam preguntar a l'opinió de la Maria José, que convidada especial li van permetre dir la seva, hem de dir que té una opinió que jo crec que compartim, per tant, endavant.
¿Sabes a quién le voy a dar el premio señoro? A Ayuso, que es mujer. No sé si me permitís darle el premio señoro a una mujer. O sea, sé lo absurda de mi respuesta y la contradicción que supone, pero creo que se lo merece porque además, como ya sabéis que yo trato temas de historia, que es de lo que hemos estado hablando aquí, esto tema de arte y de arqueología, las últimas declaraciones que ha hecho sobre la conquista de América me han enfadado tanto que de repente, como no tenía, a diferencia del premio Aspasia, que sí que lo había meditado y ha sido una respuesta muy pensada, esto me ha pillado así un poco de improviso y he dicho, pues a ver a qué señor puedo pensar, y me ha venido su imagen por estas recientes declaraciones en las que ha dicho que representábamos la cruz y que menos mal que evangelizamos a estos pueblos y que salvamos vidas, porque evidentemente el estado de salvajismo en el que estaban los mexicas, madre mía, con Tenochtitlán y lo que era aquella cultura y aquella ciudad, que creo que se merece el premio señor.
Sí, habitualment no li donem el premi senyoró a dones, quan hi ha moltes que se'l mereixen.
Exacte, però com ha de ser de complicat perquè diguis premi senyoró i et vingui la Ayuso?
Sí, sí, sí.
Bueno, però la Ayuso s'ho treballa.
Sí,
per ser un senyoró.
Sí. Jo crec que l'estava buscant.
Sí, i crec que inclús que estaria contenta de tenir aquest premi.
Sí, és probable. És probable, sí, estic d'acord.
Algú tipus, bueno, prefiero ser un senyor que una feminazi.
Sí, probablement. La veig, la veig.
Jo també,
sí, 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 sí.
Ojalà, t'imagines que ens escolta?
Buah, seria una fantasia.
Perquè sobre en català. Feministes i en
que
català.
Seria una fantasia.
M'encanta.
I res, ara sí, per acabar aquest meravellós capítol, teníem ganes de xerrar, eh?
Sí, sí.
Recordatori de les nostres properes activitats. Aquest dissabte, dia 11 d'abril, al col·lectiu Espàcia, amb l'ajuda de Cal Enredos i la Mandarina, hem organitzat la segona trobada de col·lectius LGTBIQA+ del Vallès. Si formeu part d'algun col·lectiu, associació, grup, etc., veniu a la trobada i a fer xarxa entre nosaltres per fer que aquest teixit queer del Vallès sigui més fort. Serà el Calissó, com o no, a partir de les 6 de la tarda. I després tindrem una mica de disbauxa.
Disbauxa.
DJs. I després, el proper divendres 24 d'abril, després de Sant Jordi, ben fresquets, tenim Club de Lectura, que aquest mes toca el llibre de Dones en lluita, de Pilar Godayol, que recull 12 moments claus de la història feminista a Catalunya. Jo ja l'he començat. Pinta prou bé.
Aquest és un dels llibres que podeu venir sense haver-lo llegit. El primer que
I
diem
tant.
És, sisplau, llegir-lo, perquè a més és Editorial Raig Verd.
Sí.
Recolzem petites editorials en català. Però tenim en compte que, com és assaig i d'aquest moment clau, si voleu venir a escoltar-nos
sí,
i a debatre sobre moments claus de la història feminista a Catalunya, endavant.
I correcte. Tant. I res, per acabar també volíem demanar disculpes i agrair la comprensió que aquest mes de març, entre pluges i motius personals i moltes coses, hem hagut de posposar i cancel·lar diverses activitats. Però estigueu atentes perquè intentem reagendar-les totes, o les que puguem, i anirem anunciant noves dates tan bon punt ho tinguem clar. I ara sí,
ara sí.
Fins aquí el capítol d'avui. Ens veiem
gràcies.
A la propera.
Moltes gràcies per escoltar-nos.